Ràdio Estel.
Del Parlament. En acabar la reunió, el portaveu del govern català, Francesc Homs, va explicar ahir que la quarantena d'entitats i grups parlamentaris que hi han participat tenen el comú denominador de compartir el compromís a favor del dret a decidir i de consultar el poble de Catalunya.
Un compromís, però, que parteix de posicions absolutament dispars, segons Homs, que ha reiterat que en la trobada constituent s'ha posat de manifest que per participar en aquesta idea del dret a decidir no cal pensar el mateix ni tampoc considerar la mateixa sortida. En aquesta trobada, el president va proposar a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, que elabori una declaració consensuada amb tots els partits i entitats també que donen suport al dret a decidir. Tot i que hi ha un termini concret previst, Homs ha avançat que no es pot demorar gaire. En qualsevol cas, el president demanarà per carta al president espanyol, Mariano Rajoy, la sol·licitud formal de celebrar la consulta a Catalunya.
Encara sobre aquesta qüestió, el president de l'Institut d'Estudis Autonòmics, Carles Viver i Pissunyer, que va comparèixer al Parlament ahir per presentar les 5 vies legals per fer una consulta d'autodeterminació a Catalunya, va assegurar que el dret es pot utilitzar per frenar aquesta consulta o bé per canalitzar-la.
L'exmagistrat del Tribunal Constitucional ha reconegut que com a jurista no li agrada arribar al punt de preveure accions fora del cas jurídic, però ha defensat la possibilitat d'obrir vies purament polítiques si l'Estat bloqueja totes les opcions legals. També davant d'aquesta possibilitat se li va preguntar per una possible declaració unilateral d'independència i va assenyalar que les vies unilaterals no són il·lícites, però sí limitades des del punt de vista del dret, abans de referir-se al cas de Kosovo.
També és cert que les vies al marge de la legalitat interna poden tenir un suport indirecte en l'àmbit de la legalitat internacional. I lligant amb la pregunta sobre la sentència del Tribunal de Justícia Internacional en el cas de Kosovo, sí que en allà ens ha dit molt clarament el Tribunal Internacional que, com a mínim, aquestes vies alternatives no constitueixen il·lícits internacionals. No? Per aquí hi ha una via interessant a explorar.
Recordem que la declaració consensuada amb tots els partits i entitats reunits ahir ha estat encarregada a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, amb qui intentarem parlar avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. En qualsevol cas, com dèiem, el president Mas demanarà per carta al president espanyol Mariano Rajoy la sol·licitud formal de celebrar la consulta a Catalunya. El portaveu Francesc Homs explicava ahir que Artur Mas s'ha compromès a traslladar el contingut de la reunió d'ahir al cap de l'executiu espanyol amb voluntat de diàleg, negociació, segons les seves paraules, i en el marc de la llei i la legalitat vigent. Passen 3 minuts de les 8, repassem altres notícies de casa nostra. Els desperfectes en habitatges, comerços i vehicles a la Vall d'Aran podrien arribar als 50 milions d'euros en pèrdua, segons l'Associació de Pèrits d'Assegurances. Aquesta xifra respon als danys totals a particulars, no als indemnitzats, que es quedaran per sota d'aquesta quantitat, com va explicar Josep Maria Valls ahir, president de l'Associació de Pèrits. Pel que fa al nombre de sinistres, es preveu que se superin el 500.000.
De la seva banda, el síndic d'Aran, Carles Barrera, ha dit que el Consell General obrirà una oficina per atendre les demandes i consultes dels veïns i poder disposar, per tant, d'una valoració personalitzada amb els pèrits de l'associació. D'altra banda, el Gremi d'Hostaleria de la Vall d'Aran ha expressat també el seu malestar pel fet que no se'ls concedeixi una exempció de la taxa turística de la Generalitat durant 2 anys. El govern català ho justifica perquè els diners recaptats amb la taxa es dedicaran a la recuperació dels espais naturals afectats per aquestes riuades.
La Comissió d'Afers Institucionals del Parlament va aprovar i demanar la compareixença de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna. El PSC va presentar ahir la petició demanant explicacions a la representant de l'Estat aquí per l'acte on va homenatjar excombatents de la Divisió Azul, una unitat de l'exèrcit espanyol que, recordem-ho, va col·laborar a la Segona Guerra Mundial. Va fer-ho amb un lliurament de diplomes i condecoracions.
Convergència i Unió, Iniciativa i la CUP han votat a favor, juntament amb els socialistes, del Partit Popular. S'ha quedat sol oposant-se a aquesta demanda i Ciutadans ha optat per abstenir-se. La condecoració de la delegada va crear una gran polèmica i va acumular, recordem, peticions de dimissió de la majoria de partits catalans.
El presumpte frau de l'IVA de Petromiralles podria arribar als 250.000 euros diaris els últims dos anys.
Segons va informar ahir la Guàrdia Civil, que ha explicat l'operació contra aquesta empresa catalana d'hidrocarburs, s'han detingut per ara 11 persones a Catalunya i 6 a Andalusia, entre les quals hi ha el director general de Petromiralles i alcalde també de Santa Maria de Miralles, Josep Maria Torrents, i el seu germà Pere, considerats els creadors de l'entramat financer al voltant d'aquesta companyia que els permetia no pagar l'IVA dels hidrocarburs i oferir preus més baixos per acaparar el mercat. En els escorcolls s'hi va trobar 1 milió d'euros en efectiu preparats per enviar a Hong Kong, on es blanquejaven aquests diners. De fet, la certesa que s'estava preparant la sortida d'aquests diners va precipitar l'operació, en què també s'han confiscat 102 vehicles i s'han bloquejat un centenar de comptes bancaris.
El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que porta el cas de les ITBs, ha desimputat l'ex-sotsdirector de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, per no haver pogut acreditar prou bé els fets delictius que se li atribueixen a la suposada trama per la concessió irregular d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.
En una sentència d'ahir dimecres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté la imputació, però per tràfic d'influències, de l'exsecretari general de Convergència Democràtica i diputat del Parlament, Oriol Pujol, també del seu amic íntim i empresari Sergi Alsina, de l'encarregat del govern d'elaborar un nou mapa d'ITBs, Josep Tous, i de l'empresari del sector de les ITBs, Sergi Pastor, també de Ricard Puignou, i per un delicte de suborn també manté imputats Alsina, Tous i Puignou.
I una vintena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat han treballat tota aquesta nit per apagar l'incendi que encara afecta una nau industrial de 10.000 metres quadrats a Vilafranca del Penedès. L'incendi es va declarar ahir mateix a la tarda. La planta està situada al polígon industrial Els Domenys, entre la carretera N340 i l'autopista AP7.
El foc ha cremat l'interior d'un magatzem de l'empresa Intier Automotive, dedicada a la fabricació d'estores de cotxes. Els treballadors van poder-ne sortir a temps i no hi ha de moment víctimes. Les tasques d'extinció es fan des de l'exterior de l'edifici pel perill que representa una estructura cada cop més afeblida, però els bombers preveuen que hi podran entrar al llarg del dia d'avui. Es desconeixen de moment les causes de l'incendi, que s'investigaran quan el foc estigui del tot apagat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'avui dijous, que és la festivitat de la Mare de Déu del Perpetu Socors, patrona de la Seguretat Social i dels professionals sanitaris. Tres ciutadans britànics, segons acabem de saber, d'una mateixa família, els han trobat morts amb impactes de bala en un habitatge de la urbanització Torrenueva, a la localitat andalusa de Mijas, a la província de Màlaga, concretament, encara que no s'han trobat senyals de violència a l'immoble.
Properes a la investigació han informat que els morts podrien ser una parella i la seva filla d'uns 20 anys i que els cadàvers els ha trobat la Guàrdia Civil sense que hagin transcendit altres dades sobre el cas.
Nou capítol en les condicions de les clàusules terra de les hipoteques. Ara tots els bancs les hauran de revisar abans de finals de juliol. El Banc d'Espanya els insta a fer-ho després de la sentència del Suprem, que declara nuls, per manca de transparència, aquests supòsits en els préstecs del Banc Bilbao Vizcaya Argentària, el BBVA, i també Nova Galícia i Cajamar.
El Banc d'Espanya ha enviat un comunicat a totes les entitats financeres en què els demana que revisin la seva cartera de préstecs hipotecaris i, si cal, adaptin els criteris que imposa la sentència de l'alt tribunal. El Banc d'Espanya dona, per tant, un mes de termini fins al 31 de juliol perquè les entitats presentin els resultats d'aquesta avaluació, així com l'impacte que tindria suprimir aquestes clàusules en els seus comptes. De tota manera, això a la pràctica no obliga els bancs que no estaven afectats per la sentència a eliminar les clàusules terra dels seus contractes, sinó que han de garantir que aquests contractes estiguin acompanyats de prou informació i siguin transparents.
El cas dels errors en la declaració de la renda de la infanta Cristina continua provocant divergències entre els notaris i el mateix ministre d'Hisenda. El Consell General del Notariat ha replicat al ministre Cristóbal Montoro i ha negat haver comès fins a 11 errors en aquesta declaració de la filla del rei. Els notaris en reconeixen només un d'aquests errors sobre el patrimoni de la infanta.
Des del govern espanyol es reitera que no hi ha forats negres per l'agència tributària, que des del 2007 aquest error no pot donar-se, que no han investigat els notaris i els registradors i que la relació entre l'executiu i aquest col·lectiu és bona. Poc abans del comunicat dels notaris, Cristóbal Montoro havia fet una defensa aferrissada de la feina de l'agència tributària al Congrés dels Diputats.
No està clar encara que el Consell de Ministres aprovi demà l'augment dels impostos especials a l'alcohol i al tabac, com s'ha comentat en diversos àmbits els últims dies. El ministre Luis de Guindos ahir va evitar confirmar aquesta aprovació d'un augment d'impostos, així com la pujada de l'IVA en alguns dels productes als quals s'aplica el tipus reduït del 10 al 21% i que se suprimeixin les deduccions en els impostos sobre la renda i societats. Quatre minuts i mig i serà un quart de nou, hores abans que comenci a Brussel·les un transcendental Consell Europeu que arriba precedit per un acord de l'Ecofin. Els ministres d'Economia i Finances dels 27 acaben de fixar aquesta matinada concretament les mesures de cara a futurs rescats bancaris.
La Unió Europea pretén que siguin els bancs i els creditors i no pas els contribuents els que assumeixin la factura d'aquestes pèrdues. La reunió ha durat més de 6 hores i l'acord no ha estat fàcil. S'ha discutit força sobre el marge de flexibilitat que havia de tenir cada estat a l'hora d'abordar la qüestió. Els dipòsits per sota dels 100.000 euros quedaran al marge de qualsevol procés de reestructuració. Els dipòsits de particulars, de microempreses i de pimes també tindran més protecció respecte als creditors i als dipòsits de les grans empreses. L'objectiu de la directiva és establir l'ordre en què els creditors poden veure sotmesos a quitances, començant pels accionistes, seguits també pel deute sobirà i bons júniors, deute sènior i, finalment, els dipòsits no assegurats. El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, s'ha mostrat de moment satisfet amb aquest acord. D'altra banda, els líders europeus han decidit també tractar el drama de l'atur juvenil com a màxima prioritat en les seves polítiques econòmiques. Actualment, recordem, hi ha més de 26 milions d'aturats a la Unió Europea i gairebé 6 milions són menors de 25 anys.
D'altra banda, la Unió Europea aconsegueix, després de 2 anys de negociacions, un acord per reformar la política agrària comuna, la PAC, que suposa un 40% de tot el pressupost comunitari.
La nova PAC, que comprèn el període 2014-2020, dedicarà una tercera part dels pagaments directes a pràctiques agràries més ecològiques i assolir també un repartiment més equilibrat a les ajudes agrícoles. Del total del pressupost, uns 400.000 milions d'euros. Espanya rebrà més de 50.000. Amb aquest acord, les grans explotacions agràries i granges, volíem dir a escala industrial, perdran part de les subvencions, però l'oposició de països com Espanya i França ha evitat que s'arribés a l'extrem que proposava Brussel·les, que volia una redistribució total de les ajudes sense tenir en compte la zona o el cultiu.
El Tribunal Suprem dels Estats Units ha declarat inconstitucional la part de la llei que defineix el matrimoni com una unió exclusivament entre un home i una dona.
Aquesta part és l'anomenada Proposició 8 de Califòrnia i la seva derogació s'emporta també la prohibició del matrimoni homosexual aprovada en aquest cas. Però la decisió dels magistrats va més enllà i és que també tomba altres aspectes de la llei, com per exemple el que impedia que les parelles homosexuals, els 9 estats com el matrimoni entre persones del mateix sexe és permès, tinguessin els mateixos reconeixements i beneficis fiscals a nivell federal.
I dia de vaga general avui a Portugal. Hi ha, de moment, una alta incidència de les aturades en els torns nocturns dels llocs de feina al país veí, segons els sindicats portuguesos. Hi ha piquets informatius, segons informa l'agència EFE, que recorren des de primera hora d'aquesta matinada als centres de treball. Els dirigents dels dos principals sindicats de Portugal han obert la jornada de protesta amb mítings en instal·lacions del metro i dels bombers i també dels serveis municipals de recollida d'escombraries de Lisboa.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. El Brasil jugarà la final de la Copa Confederacions després de derrotar ahir a la nit l'Uruguai per 2-1 en la primera semifinal de la competició. Els brasilers esperen rival que sortirà de l'Espanya-Itàlia, que juga avui a Fortaleza a les 9 del vespre. D'altra banda, parlem de la incorporació de Joan Francesc Ferrer Rubi a l'equip tècnic de Tito Vilanova al Barça. És pràcticament un fet aquest pas al Barça del qui fins ara ha estat entrenador del Girona.
Doncs sí, com deies, l'actual tècnic del Girona ha decidit acceptar l'oferta del club blaugrana per formar part del grup de col·laboradors directes de Tito Vilanova al costat de Jordi Roura i també Aureli Altimira. Rubi farà demà una roda de premsa a Montilivi per acomiadar-se del Girona. Mentrestant, Tito Vilanova ha afirmat que per treballar bé s'haurà de primar el grup, ja que vol treballar amb un grup de jugadors més reduït. El fitxatge de Neymar és, de moment, l'únic que ha fet el Barça per la temporada 2013-2014. Pel que fa a les baixes, al marge de no haver renovat a Vidal i Muniesa, l'únic traspàs ha estat el de Fontàs al Celta. Ara l'objectiu de la direcció esportiva és incorporar un defensa central que convenci Tito Vilanova i, sobretot, també trobar una sortida als futbolistes descartats pel tècnic partidari, com dèiem, d'una plantilla força reduïda.
Pep Guardiola ja treballa com a entrenador del Bayern de Munic. L'extècnic del Barça va dirigir ahir el seu primer entrenament a la capital bavaresa.
El club bavarès ha obert les portes de l'Allianz Arena perquè els aficionats poguessin veure en persona l'entrada del tècnic català a la gespa acompanyat dels seus nou jugadors. Unes 8.000 persones van respondre a la crida del club. També hi eren Lorenzo Buenaventura i Domènec Torrent, dos dels membres de l'equip que treballa amb Guardiola, que ja van ser en la seva anterior etapa al Barça. El Bayern de Munic debutarà en partit oficial el proper 27 de juliol quan disputarà la Supercopa Alemanya contra el Borussia Dortmund. Tres dies abans jugarà un amistós contra el Barça.
El president del Real Madrid, Florentino Pérez, va confirmar ahir que el club ha arribat a un acord amb el Màlaga i amb el seu jugador Isco per incorporar-lo a l'equip que entrena Carlo Ancelotti, que, per cert, ahir també va ser presentat en un acte oficial.
I d'altra banda, Raúl Baena, a qui l'Espanyol va decidir no renovar el contracte fitxat pel Rayo Vallecano. El migcentre andalús ha signat un contracte per dues temporades i serà presentat avui dijous. Baena, que té 24 anys, ha jugat 85 partits a primera divisió amb l'Espanyol.
I en tenis, bones notícies pels tenistes catalans que participen a Wimbledon. Tommy Robredo, l'últim supervivent, al quadre individual masculí del torneig londinenc, ha derrotat el francès Mahut en 3 sets i s'ha classificat per a la tercera ronda.
El seu pròxim rival serà l'escocès Murray, l'ídol local i número 2 del rànquing mundial. I nova sorpresa, d'altra banda, l'All England Club. Després de l'eliminació de Nadal al torneig londinenc, ha perdut un altre favorit, Roger Federer. El suís tercer cap de sèrie ha caigut contra l'ucraïnès Tsaskovsky, 115 del món en 4 sets.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'actualitat. El Papa Francesc va parlar ahir de la importància de ser església en el món més enllà de la dimensió dels edificis. Ho va dir referint-se al concepte de temple que sovint associem només a qüestions arquitectòniques. El pontífex va destacar que tots som iguals i que ser cristià comporta una determinada manera de viure i actuar.
Come viviamo il nostro essere chiesa?
Com vivim el nostre
siamo
ser església?
Pietre vive,
o som siamo pedres vives
pietre
o som, per dir-ho així, pedres cansades, ensupides, indiferents?
Ma, avete visto voi?
Però heu vist
que
vosaltres
bruta,
com és de lleig un cristià cansat,
indiferent,
ensupit? És lleig un cristià així. No funciona això. Un cristià ha de ser viu, joiós de ser cristià. Ha de viure aquesta bellesa de formar part d'un poble de Déu que és l'Església. I la Santa Seu, coincidint amb aquesta última audiència, amb el parèntesi, abans del parèntesi estiuenc, va confirmar i va fer públic ahir que el Papa ha nomenat una comissió que analitzarà les activitats de la Banca Vaticana. D'aquesta manera, Francesc planteja una profunda reforma de l'Institut per a les Obres de Religió, que és la mateixa banca i un dels organismes que ha fet més mal a la imatge de l'Església Catòlica a causa de les repetides polèmiques des dels anys 80. Amb l'objectiu d'harmonitzar millor aquestes activitats de la institució amb la missió de l'Església i de la Santa Seu, el pontífex ha creat aquesta comissió per saber quines parts poden salvar-se i quines s'han de reorganitzar. El seu objectiu és recollir documents, dades i informacions necessàries sobre el funcionament de la Banca Vaticana i després presentar els seus resultats al mateix Sant Pare. El grup de treball es va constituir, de fet, mitjançant un document escrit a mà pel mateix Papa Francesc dilluns i el contingut, com dèiem, es va fer públic ahir mateix. I us expliquem, d'altra banda, que l'alcalde de la ciutat de Lourdes, on hi ha el conegut santuari marià del sud de França, Jean-Pierre Artigenaf, ha demanat que el Papa Francesc visiti el santuari ja que considera que això ajudaria a superar la catàstrofe provocada els últims dies per les inundacions. El santuari de Lourdes ha estat tancat al públic a causa dels nombrosos danys, però els propers dies es reprenen els pelegrinatges, entre els quals hi ha el d'algunes diòcesis catalanes, entre elles la de Barcelona i també la de Girona. El president francès François Hollande ha promès també que farà tot el necessari perquè el santuari de Lourdes sigui accessible un altre cop tan aviat com sigui possible. Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, impuls social al dret a decidir. La Vanguardia, la sortida de Griñán, fins ara president de la Junta d'Andalusia, causa un terratrèmol en el PSOE. Diari Ara, unitat civil per la consulta, també sobre la plataforma pel dret a decidir que s'ha constituït, el Pacte Nacional, millor dit. El Punt Avui titula també sobre aquesta qüestió i amb una foto de tots els reunits ahir al Parlament, titula Volem decidir. Diari El País, la sortida de Griñán atia el debat sobre el relleu en el PSOE. Diari ABC opta per la seva imatge principal de portada per una fotografia de la presentació del nou tècnic del Real Madrid i titula Ancelotti promet un Madrid espectacular. Diari El Mundo, l'espantada de Griñán deixa Rubalcaba en situació límit, també referint-se a l'anunci del president de la Junta Andalusa de no repetir com a candidat electoral. I Diari La Razón, amb una imatge del líder del PSOE, titula Griñán prejubila Rubalcaba. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem de les festes de Sant Pere que se celebren aquests dies en tres coneguts barris de Ciutat Vella a Barcelona. Conversarem amb el rector de la parròquia que porta el nom de Sant Pere, Josep Maria Martí.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, no és una jornada massa complicada en aquesta xarxa viària, amb aturades en vies properes a Barcelona, bàsicament, són les més habituals, sense grans sorpreses. Sí que la C58 anava més lenta sortint de Barcelona, entre Montcada i Ripollet. També a l'extrem sud, el cinturó del litoral baixa carregat a Sant Feliu i més endavant, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. O la B23, també amb trams de més lentitud en aquests punts. Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, baixant cap a la Diagonal. Les dues rondes carregadetes han sentit Llobregat, però sense grans incidències, sense sorpreses. Per tant, una jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, cap alteració o problema destacable, si ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui torna el sol, en general, a Catalunya, però la calor no acaba d'arribar del tot, tenint en compte l'època de l'any en què ens trobem, ja molt propera a la canícula, en ple estiu. El dia, com dèiem, serà, això sí, lluminós, amb temps assolellat, si bé a partir del migdia tornaran a créixer nuvolades, en aquest cas a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats a la serralada transversal. Temperatures mínimes i màximes que faran un pas petit, això sí, cap amunt. Per tant, augmenten les temperatures.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Estem en la setmana de la festivitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau. Amb aquest motiu, entre els nombrosos llocs de Catalunya on hi ha festes majors, amb contingut social i també religiós, hi ha tres coneguts barris de Ciutat Vella, Barcelona, entre ells la Ribera i també Sant Pere, on hi ha la parròquia que porta el nom del primer dels apòstols, Sant Pere, a la plaça, que a més es diu plaça de Sant Pere, com la del Vaticà, tot i que naturalment la d'aquí és molt més petita. D'aquestes festes de Sant Pere i de la seva dimensió social, sempre molt important en aquesta zona de Barcelona, parlem amb el rector de la parròquia de Sant Pere, de la capital catalana, Josep Maria Martí. Mossèn Josep Maria Martí, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I també en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel, el coordinador parroquial, que és David Fornieles. Bon dia, senyor Fornieles.
Bon dia.
Bé, com són aquestes festes durant tota aquesta setmana i fins dissabte i diumenge? Dissabte és el dia gran, de fet.
Sí. Bé, doncs són més o menys com cada any. Hi ha actes religiosos, però també n'hi ha d'altres que són més populars, fins i tot culturals, una mica de tot.
I avui, demà i dissabte, sobretot, hi ha alguna activitat que puguem destacar? Per exemple, senyor Fornieles o mossèn?
De fet, les festes van començar dissabte passat, per tant, ja portem doncs, uns quants dies de festa, estem ja a la meitat de les festes, sí. Però encara ens en queden alguns actes. Doncs, per exemple, el dia divendres 28, demà, doncs tindrem la vetlla de Sant Pere a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de les Puelles i a continuació doncs hem organitzat una petita revetlla doncs semblant a la de Sant Joan, però en aquest cas doncs de Sant Pere, com es celebrava doncs fa temps, doncs ens agrada recuperar aquesta tradició en el nostre cas en el barri de Sant Pere i aprofitem doncs unes obres que s'han fet aquest any, que tenim doncs dos nous terrats a l'església, doncs perquè la gent els pugui conèixer i celebrar allà doncs aquesta revetlla popular. Serà sopar i doncs a continuació una mica d'animació, de música, de revetlla, doncs per poder estar junts, fer parròquia i celebrar doncs aquestes festes. Això serà divendres i ja el dissabte, que és el dia gran, el dia de Sant Pere, a les 11 del matí tindrem doncs una visita guiada a l'església, als terrats i al campanar. N'hem fet ja dos durant aquestes festes i aquesta serà l'última, a les 11 del matí, doncs aquesta visita guiada a l'església, a aquests nous terrats i també al campanar, que després d'uns quants anys sense poder pujar, doncs arrel d'unes obres que s'han fet ja podem tornar a pujar i per tant doncs podran tornar a gaudir de les vistes de Barcelona des del campanar de Sant Pere de les Puelles.
La parròquia de Sant Pere de les Puelles, que acollia l'antic convent, ara situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, continua existint com a parròquia i, a més, molt integrada en la vida associativa d'aquests barris que celebren les festes, no? Podem presentar aquesta participació de la parròquia de Sant Pere de les Puelles com un exemple, no?, d'integració d'una institució eclesial en un barri, en tots els actes populars.
Sí,
mossèn
sí.
Josep Maria Martí.
Sí, sí, evidentment. De fet, aquesta és la nostra intenció, oi?, que les festes no queden reduïdes només al que és l'àmbit de la comunitat cristiana, sinó que tinguin una projecció en el barri i convidar a tota la gent del barri, no? En un sentit, diguem, d'evangelització. És a dir, pensem que és la manera com no ens podem quedar en tots els actes que fem només en l'acte en si estrictament, sinó que tenen una dimensió d'evangelització i per tant de donar a conèixer a través doncs, d'actes culturals, festius, etc., el missatge de Jesucrist.
Es fa evangelització, es fa atri dels gentils en aquestes festes, per exemple, senyor Fornieles?
A veure, a través de les visites guiades, doncs s'intenta que la visita doncs no sigui només doncs una un veure, un conèixer doncs una història, sinó que alhora doncs hi hagi elements catequètics que puguin ajudar doncs a les persones que ens visiten doncs entrar una mica doncs dins d'aquesta perspectiva doncs més religiosa, més espiritual i no quedar-nos doncs purament en l'explicació d'unes pedres que pot ser molt interessant, però que bé, doncs en un acte organitzat des de la parròquia, doncs hi ha d'haver quelcom més que convidi a alguna cosa més que no pas doncs a simplement gaudir de les pedres i de la història. Mm-hmm. Doncs a conèixer també les pedres vives, i a transmetre doncs la fe dels que allà hi viuen i dels que ja allà professen la seva fe.
I també segur molta gent que visita d'altres barris de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya, no?, aquests dies per Sant Pere, com també en altres esglésies del país dedicades a l'apòstol Pere, que n'hi ha moltes.
Així és. De fet, també doncs, la parròquia té doncs, un element cultural, que són els gegants de Sant Pere de les Puelles, que cada any doncs, conviden també a una altra colla, en aquest cas doncs, el dissabte, abans de la missa solemne, que és a les 6 de la tarda, doncs abans a un quart de 6, aquests gegants de la parròquia, juntament amb els gegantons, aquest any els gegantons del carrer Princesa, doncs fan un seguici per tot el barri, anunciant doncs, l'Eucaristia solemne de Sant Pere, i van, doncs, fan un recorregut per tot el barri, convidant a la gent doncs, a sumar-se a aquesta rua, a aquest seguici, que acaba doncs, a la plaça de Sant Pere per començar la missa del dia de Sant Pere.
El dia de Sant Pere, dissabte a les 6 de la tarda, aquest ofici solemne pels qui vulguin acostar-se a Sant Pere de les Puelles, a la plaça de Sant Pere, ho he dit bé, però que no es confongui amb el Vaticà, sí. Oi? Al barri de Sant Pere. Sant Pere, la Ribera i hi ha una altra...
Santa Caterina.
I Santa Caterina, no em sortia abans, perdonin. Exacte. Són aquests barris que celebren les festes per Sant Pere. Alguna cosa per acabar que vulgui afegir, mossèn Josep Maria Martí o senyor David Fornieles?
Bé, no, a més d'aquesta dimensió que hem dit evangelitzadora, també hi ha una altra de tipus càritas.
De tipus social.
És un altre element que arreu, però sobretot al nostre barri, doncs té una importància gran donat la situació doncs, de pobresa de molta gent, etc. I llavors, a tots els actes que fem, a la majoria, exceptuant els que són estrictament doncs, religiosos, com pot ser l'Eucaristia del dia 29, no es fan pagar entrada, evidentment, sinó que són... Però sí que es demana que s'aporti alguns aliments per Càritas i, si no, un euro amb aquesta finalitat. Per tant, que una mica les festes també, en certa manera, arribin als més pobres de la parròquia. Mm-hmm.
Doncs queda molt clar. També hem de destacar per acabar que aquesta setmana s'ha fet públic el nomenament de Salvador Pieninot com a rector de Santa Maria del Mar, una parròquia veïna, no?, de la Ribera. Per tant, felicitats també per la part que li toca a mossèn Josep Maria Martí, que l'arxiprestat doncs, tindran gràcies. Una presència sacerdotal una mica més nodrida properament.
Gràcies.
Gràcies novament, mossèn Josep Maria Martí, rector de la parròquia de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Bones festes, bona festa de Sant Pere dissabte, sobretot, i també gràcies a David Fornieles, coordinador parroquial. Fins una propera ocasió. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat. Avui amb Arcadi Oliveres, Josep Maria Noguer i Francina Alsina.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor tenim molt bones notícies.
Només del 27 al 30 de juny et tornem a hipercheques totes les teves compres en fruiteria, carnisseria i peixateria.
Després, de l'1 al 7 de juliol, vas canviar els teus hipercheques en compres de tèxtils superiors a 35 euros.
Estalvia amb els hipercheques d'Hipercor. Preu i per millor. També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim ja el temps de tertúlia d'actualitat. Passen 5 minuts de 8:45 i saludem els qui formen part avui de la taula. Tenim amb nosaltres Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau. Hola, bon dia.
Bon dia, tingueu.
També ens acompanya Francina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
I també saludem l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Per cert que Francina Alzina era ahir i surt a les fotografies del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com també hi era Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, que ahir ens visitava precisament abans de la tertúlia i durant la tertúlia.
És que aquesta tant, tertúlia té molta categoria.
Ja ho veiem, meu, sí, sí.
Ja veus, entre la taula
deixi'm que
digui, tenim
els millors
avui
de la foto, els, els que venen aquí.
I a més avui tenim la troica autèntica de dijous,
el
dels
dijous.
El Josep Maria
el grup
Noguer,
tradicional, que avui torna Josep Maria Noguer. Tot
com
i que
un company d'aquí Ràdio Estel diu el grup dels arbres.
Sí.
El Noguer, l'Alzina.
Exacte, sí, queda maquíssima aquesta coincidència dels cognoms i a Josep Maria Noguer sempre li agraïm que vingui, tot i que ja sabem els oients que habitualment ara és els dimecres des de Girona.
Exacte.
La seva ciutat.
Puc fer l'escapadeta a Barcelona, aprofito, molt de gust.
Molt bé. Bé, doncs a banda de les anècdotes i de les presències en les fotografies, vostès com han vist la constitució d'aquest pacte pel dret a decidir? I en tot cas, Francina Alzina, si vol començar vostè explicant-nos com va anar la reunió, tot allò que es pugui explicar.
Sí, no, es pot explicar tot. No hi havia massa misteri.
Oh, alguns diuen que falta transparència, per tant, expliqui'ns-ho.
Era totalment transparent, perquè el que vam fer ahir va ser constituir-se aquest grup i el que a partir d'ara aquesta comissió sí que intentarà treballar per treure, o sigui, per vertebrar fins i tot, o sigui, el que serà la pregunta que s'hagi de fer. I el que sí va deixar clar el president Mas és que engresquéssim, o sigui, que ell tenia molt interès en que hi participés tota la societat civil, però que nosaltres engresquéssim a d'altres grups, d'altres persones a apuntar-se, perquè estigués ben representat tot el teixit social de Catalunya. Llavors, veient, perquè clar, som 48, em sembla, les entitats citades, clar, en polítics i tots passàvem, érem unes 64 persones, que tornar-nos a reunir tots per debatre és una miqueta feixuc. Llavors, ell ja ens va proposar, al senyor Joan Rigol, perquè anés fent petites comissions o petits grups de treball i ell es reuneixi amb cadascú de nosaltres per poder vertebrar el que seria aquest text. I que només ens tornarem a reunir quan hi hagués alguna cosa important a haver de decidir i tal. Clar, la reunió va ser feixugueta, perquè ens vam estar com a 3 hores allà asseguts, perquè la presidenta del Parlament va voler donar la paraula a tots els membres que estàvem allà. O sigui, llavors va fer que tots parléssim i expliquéssim i diguéssim
la vostra posició dintre de...
Exacte, i quin era el sentiment en aquest moment, no? Per tant, clar, va durar 3 hores i que va ser una miqueta feixuguer.
Per cert, que d'aquí una hora aproximadament, a 9:45, parlarem en directe amb Joan Rigol, que és qui ha rebut l'encàrrec d'elaborar una declaració consensuada d'aquest pacte nacional pel dret a decidir. Completem la primera roda d'intervencions. Si els sembla, entrem una mica en el contingut. Què pensen vostès? És realment un pacte pel dret a decidir en general? és neutre?
Jo penso que sí, penso que la idea fonamental és aquesta de donar suport a poder exercir aquest dret a decidir. No? Llavors, veiem que dins dels que han participat n'hi ha que es manifesten expressament a favor de la independència de Catalunya i d'altres no, o d'altres fins i tot que no volen la independència, no? Però que sí que donen suport a poder exercir aquest dret democràtic de poder participar i pronunciar-se, no?, en una consulta. I aquest és el que passa, que, esclar, aquí llavors entra en debat a veure si tot és consultable, no? I aquí és on hi ha, jo penso, el nus de la qüestió.
Algunes entitats volen un dret a decidir, clar, general. Ahir ens ho deia el mateix secretari general de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego, que ell voldria que els ciutadans poguéssim decidir sobre les retallades, sobre les despeses públiques en alguns temes, en fi, sobre temes socials.
Sí. No, i no deixa de ser curiós que en una situació, o sigui, la nostra situació actual, i no només a Espanya, no?, sinó la nostra situació actual en general, és de que no hi ha valors fonamentals, no hi ha qüestions que siguin immutables i, per tant, que tot és decidible o tot és pactable, no? I això és una mica el tarannà amb el qual jo no estic d'acord. Jo crec que sí que hi ha elements i qüestions que són fonamentals. Però bé, això és, en canvi, aquesta mateixa gent que defensa això, llavors s'estranya de que es pugui posar en qüestió, per exemple, no?, la indissolubilitat de l'Estat espanyol, no? Bé, és clar, això són qüestions, no?, que sembla que xoquen, no?, que no hi ha una coherència, o bé es considera que hi ha coses que no es poden qüestionar, o bé si tot és qüestionable, perquè hi ha tant de problema en què es pugui plantejar un referèndum sobre aquesta qüestió.
Senyor Arcadi Oliveres.
Sí, d'acord amb el que diuen els companys, el dret a decidir és una millora democràtica i un processament que s'ha d'exigir, per tant, que tothom s'inclini a favor seu, sí, i en aquest sentit és molt incomprensible la posició del PSC, perquè el que passa és que a vegades s'ha identificat massa el dret a decidir com el dret a decidir la independència, que és una cosa diferent. I, per tant, jo penso que el dret a decidir s'ha de tenir, i també s'ha de tenir el dret a decidir la independència, i després decidirà si es vol o no es vol. I, per tant, en aquest sentit, penso que això és un pas endavant de cara a dues coses que hauran de venir, que és com exercim aquest dret a decidir. Té una nota positiva el fet de que s'ha generat un senyor, doncs, com el senyor Rigol, que per mi és un dels polítics més respectables de Catalunya en aquest moment i que mereix, penso que, la confiança pràcticament de tothom per elaborar aquest document. Però això va en paral·lel a una altra qüestió, que és aquesta carta que el senyor Mas vol fer al senyor Rajoy sol·licitant-li formalment la celebració de la consulta.
I en això volíem entrar també.
Que ja suposem quina serà, doncs aleshores veurem com es pot tirar endavant aquest dret a decidir o no.
Que passa que està tan anunciada aquesta carta que no serà una sorpresa quan la rebi, no?
Sí, sí, segur que el senyor Rajoy ja està informat que li arribarà aquesta carta.
Home, si no surt a la primera pàgina de tots els diaris.
Sí, sí. Jo m'imagino l'efecte que li pot fer aquesta carta veient com actua darrerament, no? Dir, ah, bueno, que l'enviïn, ja veurem què farem, no?
Sí, en tot cas, potser allò que sempre hem dit de fer pedagogia pot ser aplicat en aquest cas, no?
I hauria de ser, hauria de ser. I com molt bé deia l'Arcadi, si jo, com que ens va tocar parlar tots, no?, el que vaig d'estar defensant és això, aquest dret a la democràcia, que puguem opinar, perquè, i no sé, vaig ser el recordatori d'aquell, ens ha costat molta sang, suor i llàgrimes arribar fins on estem, perquè tots sabem d'on veníem, no? I ara que ho tenim, ara posar pals a les rodes a que la persona pugui expressar la seva opinió, que no vol dir que hagi d'expressar un sí. Clar, és que també hi ha els contraris que poden expressar un no.
Aquí hi ha la gran qüestió, o sigui, és molt agosarat també, insistir molt en exercir el dret a decidir, perquè tant pots dir que sí com pots sortir que no, i per tant, llavors, i tot té conseqüències molt greus.
I Josep Maria, i segur que sortirà no, però és que és la pluralitat del país que tenim.
No, segur no hi ha res, però...
No, però no, que sortirà un no final, no, però vull dir que hi haurà molts nos.
Ah, sí, i tant,
perquè és la pluralitat del país que tenim.
Si tothom s'expressa, sortiran els que no, clar, que també n'hi ha molts.
Exacte,
clar.
Però clar, li estem donant també el dret a aquesta persona que pugui dir el que expressa, o que pugui expressar, perdó, el que sent, no? Que pugui dir un no, però d'aquesta manera també l'estàs negant. Per tant, com tu deies, jo vaig trobar a faltar molt bé el Partit Socialista, i a mi que em tornen a dir que aquestes persones són molt democràtiques, no me l'estan demostrant fins ara. I
cas,
aquesta traça que tenen a tergiversar, no? Perquè jo les paraules del senyor Navarro dient, ah, clar, tots els que van anar allà eren perquè estan subvencionats, i perquè no han tingut força per dir que no. Mentida podrida. Jo em vaig sentir super orgullosa i honorada de que em truquessin des de Palau de Generalitat per dir-nos que estàvem dins de la llista.
Sí, la Federació Catalana de Voluntariat Social no es va sentir pressionada.
Al contrari, es va sentir honorada. I com també vaig dir, perquè estem representant la majoria de les nostres entitats, són d'aquells que no tenen veu. I resulta que aquells que no tenen veu, que ningú se'ls escolta, perquè són els exclosos, podrem opinar. I podrem decidir. I em sento honoradíssima.
Vostè parla com l'arcabisbe Òscar Romero, la veu del sense veu.
Exacte. Ja ho havíem dit més d'una vegada. El que passa que després això ho dèiem sempre arrels. I ho vam canviar de dir, donem veu als que no en tenen.
Bé, senyors, ara continuem, però abans amb la Sara Cruz, que ja porta uns minuts aquí entre nosaltres.
Sí, pobreta, no, no passa res. Vindre, ella ho intentava.
No, no passa res, no. Jo estic molt ben acompanyada.
Bon dia, novament, Sara.
Bon dia.
Repassem ràpidament els temes que tenim avui, sobretot per comentar la tertúlia.
Doncs comencem pel que estàvem parlant, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir ja ha quedat constituït al Parlament. Ahir, en una reunió, en aquesta reunió constituent, el president ha proposat a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, com dèiem, que elabori aquesta declaració consensuada amb la quarantena d'entitats i els grups parlamentaris que van participar. Hom ja va explicar que tots ells tenen el comú denominador de compartir el compromís a favor del dret a decidir, tot i que des de posicions molt diferents, com dèiem també, Mas demanarà per carta a Rajoy la sol·licitud formal per celebrar aquesta consulta. També parlarem de l'acord de la Unió Europea pels bancs. Els ministres d'Economia i Finances dels 27 han acordat finalment aquesta matinada les regles de cara als futurs rescats bancaris. Ha estat unes hores abans que comenci a Brussel·les aquesta reunió del Consell Europeu i han fixat aquesta matinada les mesures de cara a aquests rescats. Els assumiran els bancs i els creditors i no pas els contribuents. Els dipòsits per sota dels 100.000 euros quedaran al marge de qualsevol procés de reestructuració i sembla que finalment també es parlarà del drama de l'atur juvenil a l'agenda dels líders europeus. La cimera discutirà una bateria de mesures per lluitar contra aquesta desocupació. Recordem que actualment hi ha més de 26 milions d'aturats a la Unió Europea i gairebé 6 són menors de 25 anys.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Continuem amb la tertúlia que avui compartim amb l'economista Arcadi Oliveres, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el també economista i advocat Josep Maria Noguer. Bé, vostès han plantejat uns comentaris i uns arguments sobre el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que evidentment són perfectament comprensibles. Ara bé, les coses, jo els hi trec un altre tema lligat a això, perquè em sembla que les coses no són tan senzilles. A banda de la qüestió del marc legal espanyol, que tots coneixem, també hi ha molta gent que està en contra, però potser no perquè estigui en contra de votar en si mateix o de fer un referèndum, sinó perquè potser està en contra que es plantegi la independència en un referèndum, simplement perquè no ho preveu el marc legal i poden ser igualment democràtics. No sé, potser fer una mica una classificació entre... No sé si m'entenen el que els dic.
I tant, esclar, aquí on hi ha, és el que dèiem abans, és l'os de la qüestió, no? Esclar, aquells que diuen això alguns... no és qüestionable, no? I per tant... I a més hi ha hagut un treball de suscitar el desacord amb la pretensió de Catalunya a moltes zones de l'Estat, no? S'ha anat fent aquest treball i s'ha anat, d'alguna manera, movent a la gent cap a aquest desacord, no? Què s'han pensat, no? Llavors, per tant, s'entén que algun partit no vulgui participar en aquest pacte nacional, perquè el fet de participar-hi és, d'alguna manera, guanyar o no guanyar-se l'amistat d'aquests del que s'han pensat, no? I clar, potser els interessa mantenir-la, perquè són uns vots, això.
Però la pregunta anava per una altra banda. Es pot aconseguir aquesta integració que vol el president Artur Mas i que volen moltes entitats?
Jo crec que si la gent té un mínim, ja diria, de seny, i em anava a posar amb la intel·ligència perquè aquesta costa, però un mínim de seny, haurien d'integrar-se. Mm-hmm. Perquè és la resposta que la gent està demanant. És nedar contracorrent. O sigui, a mi em va fer molt feliç veure ahir el senyor Ernest Maragall, que estaven allà. Mm-hmm. Val? I ha format el seu partit de Nova Esquerra i tal. Dius, ha tingut la força o la valentia de desmarcar-se.
Fins i tot hi havia un membre de l'executiu del PSC actual, perquè Maragall ja no és del PSC, però hi havia un membre actual, que ara no recordo el nom, que també hi era present a la reunió. Un crític, dels considerats crítics.
Doncs, però això és que és un acte totalment democràtic. O sigui, a mi és el que no m'entra al cap, de dir, negar una realitat, negar una evidència com aquesta, és com el foment del treball. És a dir, ostres, estaven representats totes les PIMEX, tot el CECO, és que estaven tots. I foment de treball, veies, desmarca. Dius, però anem a veure. No, però, tens el cap,
per
no?
Això preguntava, es pot fer un esforç més del que s'està fent per intentar entendre les raons, per exemple, perquè Foment no hi fos, i replantejar potser les coses? Es pot
Foment,
fer aquesta...
Foment, ja creu... diria que és la sortida de dir...
Foment o el PSC, d'altra banda.
Que perdo els clients d'Espanya, que perdo els clients d'Espanya. Què passarà? Perquè ara em faran boicot i ja no vendré. I és posar-se la vena davant dels ulls de Beneit, que no veus més enllà del nas. Em recorda aquell del qui s'ha emportat el meu formatge, no? Després espavila't i busca un altre lloc. Sí, és una ceguesa, per mi, important.
Senyor Arcadi Oliveres, també ho veu així?
No em preocupa tant, perquè el Foment, al cap i a la fi, el que pretén és fer negoci. I si veu que el negoci s'orienta cap a l'altre costat, canviarà de posició sense cap escrúpol, com han fet tota la vida. De manera que a mi, que això sigui així o sigui així, tant se me'n fa. Perquè ells la pela és la pela i s'ha acabat. I per tant, a partir d'aquí...
Però
ara...
també és el seu paper, són els empresaris que necessitem.
Els necessitem. Que són els empresaris, sí.
Però senyor Oliveres, els empresaris els necessitem, en general.
Sí, però potser més els de la Pimec que no pas els del Foment. Però, en fi, això és una altra apreciació personal.
Sí, sí.
Ara, dit això, sí que és més preocupant la posició del PSC, perquè si estem en una posició d'aglutinament general, doncs aquests hi haurien de ser. Però penso que aquí estem parlant sobretot d'una tasca, diguem-ne, de coalició interna, que crec que és molt important, però això no obligaria gens i mica en tot aquest procés que estem endegant la tàctica de captar gent de fora de l'Estat. És a dir, anem poc a explicar-los a la resta de l'Estat el que volem. I jo estic convençut que la resta de l'Estat no tot és el govern de Madrid. Hi ha molta gent disposada a admetre posicions diferents en totes les òrbites. A mi em toca bastant, per raons de xerrades i així, anar per aquests mons de Déu. I diré una cosa, el dia 12 de setembre, l'endemà de la manifestació famosa, em va tocar, per una qüestió de calendari, anar a León i a Valladolid. Els hi vaig explicar als de León i a Valladolid que havia sigut la manifestació el dia abans, quines eren les raons. Bé, és cert que es tractava de l'àmbit universitari, on vaig anar a parlar. I em van dir, és que si expliques les coses amb aquests drets i aquestes coses, no ens desagrada pas tant. És una cosa que potser la podríem assumir. Evidentment, la independència no, però característiques d'autogovern i així, sí. Per tant, jo tinc l'impressió que, a més d'aquesta, diguem-ne, coherència interna que busquem, aquest coalicionar tothom qui pugui, també penso que ens hem oblidat bastant d'una feina que és anar a explicar a la resta de l'Estat, que és el que volem, perquè la resta de l'Estat pugui pressionar en aquells que manen a dalt de l'Estat perquè facilitin les coses.
Però ja hem entrat en un aspecte que podríem millorar, no? Home, podria explicar millor a la resta de l'Estat.
Jo crec que ens hem explicat molt, I sempre justificant.
Francina Alsina no ho veu tampoc clar, això.
S'ha
de fer, el que passa és que no és corrent. O sigui, no és corrent el fet d'argumentar les coses. Fixeu-vos que ens centrem en titulars. I llavors aquest titular ja mou a tothom a favor o en contra. Però ningú argumenta d'una manera seriosa perquè sí o perquè no. Que és clar que sembla que és el que ens hauria de moure, hauria de ser la bona argumentació. Llavors hauríem d'estar disposats a voler escoltar i, per tant, veure opinions que fossin contràries, no? I favorables, i, per tant, poder comparar. I això no és corrent, ens movem per un titular. És clar, no ho sé, no? Tantes coses d'aquestes que d'un ministre que fa una determinada afirmació i que llavors tothom s'hi posa en contra, però, esclar, quan t'hi poses en contra, argumenta per què. I ara penso, no?, en el cas famós d'aquest ministre famós, no?, d'educació i cultura, no?, que diu que per sota del 6,5 de nota no es pot tenir beca. Val, molt bé, que tothom s'ha aixecat en compte. Bé, no ho sé, però argumenta perquè sí i perquè no, no? Perquè, esclar, vés a saber si cal que la universitat, la gent que vol seguir a la universitat aconsegueixi un determinat nivell de puntuació o només es va a la universitat a provar i prou. No ho sé, això podria ser un debat. Em refereixo que, i no per entrar en aquesta qüestió concreta, però em refereixo que estem poc acostumats a l'argumentació de les coses. I quan escoltes...
I potser cal més, això, no?
Sí, i quan un s'aixeca en contra d'una cosa, si ho explica, de vegades pots determinar, pots arribar a entendre-ho. És allò que diu, mira, considero que no té la raó, però que té raons. I a partir d'aquí és quan podem començar a construir.
Però tu estàs fent ara un pensament o un raonament molt català, el parlem-ne. A la resta de l'Estat, jo m'he trobat que aquest parlem-ne no l'entenen. És impositiu. No t'escolten? I, a més, sense argumentació, com tu dius, i només n'hi ha una, que és la grande y libre i la indissolubilitat. No,
pensa així, Francina.
Això anava a dir que...
He tingut mala sort,
La imatge que vostè presenta i la que presenta Arcadi Oliveres són complementàries, en aquest cas.
En els ambients on m'ha tocat bellugar he tingut molt mala sort, perquè sempre se traten de regió i no sé què més queréis. Per això dic, i mira que estem dintre d'un món social. I encara, sí, és que sempre estàs igual, què més queréis? I és aquella incomprensió que t'intentes explicar i et sents atacat. I a mi hi ha una notícia que em va sorprendre, perquè hi va sortir, em sembla que no sé si era... Però me la va ensenyar una companya, eh? No sé si era d'ahir del diari El Mundo, que també d'això, de que el govern basc s'ha gastat no sé quina milionada d'euros explicant el projecte basc per a Europa. Això no ha sortit enlloc més. Un projecte que està pensat en 3 anys per acostar-se a Europa i perquè Europa entengui els bascos. I per, també amb la intenció de separar-se. Però els bascos, com vagin, normalment es fan, no? Nosaltres fem el primer pas i després ells caminen. Doncs aquí té un nom concret, en basc, també, no? Que és el País Basc a Europa. I no sé si vaig llegir com a 10 i pico de milions d'euros, o no sé què, o quina bestiesa d'euros, i ningú els diu res, i no ha sortit enlloc. I per què nosaltres aquí només respirem i se'ns llença tota la premsa del centre de l'Estat i el que ens van dient i deixen de dir? En canvi, els altres ni són solidaris, fan el que volen i no surten enlloc. I a mi aquesta diferenciació em té sempre com a molt bocabadada, no ho entenc, no? Per on va la cosa?
Perquè d'ara has dit una paraula que és clau, és a dir, del centre de l'Estat. Però el centre de l'Estat no és l'Estat. És a dir, que el centre de l'Estat té actituds d'aquesta mena, sobretot en aquest moment que està en mans del Partit Popular, d'això no hi ha cap tipus de dubte. Ara, que l'Estat, sigui el País Basc, sigui Andalusia, sigui Astúries, sigui Galícia, sigui l'Aragó, sigui Múrcia, ho veuen de vegades diferent.
Això penso la, potser és que només m'he bellugat al centre de l'Estat.
Això. I també dins del centre podem dir que hi ha diversitat. Madrid centre, és una ciutat molt cosmopolita.
Centre referit a com un nucli de poder.
Ara, ja l'hem entès. No centre geogràfic, només.
No. On manen?
Hi ha hagut un treball important de suscitar aquest desacord cap a la posició de Catalunya. Traient cosetes de context, donant gran importància a coses que de volum són bastant irrellevants. Em refereixo, per exemple, a la despesa de les famoses representacions de Catalunya a l'exterior. Això, a qualsevol persona culta d'Espanya, si comences a parlar de Catalunya, primer que et dirà, ai, ¿por qué hay que pagar estas, no? Escolta, però tu saps el que representa això d'un conjunt d'un
pressupost? Estàs embajades.
Doncs, esclar, vull dir que hi ha hagut un treball important, sí. I això ha anat generant aquesta mena de, com diríem, no? Animadversió o...
Recel.
Sí. I llavors això va sortint. I, per tant, caldria un treball contrari d'argumentar les coses perquè la gent culta. A veure, els que no, els que es deixen portar només per un eslògan i que tant és, amb aquests no hi ha res a fer, però tampoc són tants. Hi ha gent que és capaç d'entendre una argumentació i d'intentar comprendre les coses.
I no sóc la primera que ara ho dic perquè ho he sentit moltíssim, però sí que és cert que es troba a faltar un recolzament, no sé si...
Un suport, sí,
sempre l'utilitzo malament, aquesta paraula. Un suport per part de la intel·lectualitat espanyola. Sí. I aquests no belluguen peça, No belluguen peça. I seria importantíssim, perquè hi ha molta gent de pes, que quan estan aquí... Et diuen que fantàstic, que tenim molta raó i que estan amb nosaltres i tal, però quan tornen a casa no fan per res aquesta tasca, no ens expliquen per res, perquè tindran molta més fiabilitat si ve de la boca d'ells mateixos que si no ve de la nostra, perquè sempre sembla que ens estiguem justificant pel fet de que ja tinc una llengua diferent, de que penso diferent, ben? I sempre et trobes igual. I et dic, a mi em xoca molt que quan venen aquí, els sents tu amb entrevistes i tal, i ara no diré noms, però més d'un, però dius, jo, digues el mateix quan tornis a casa, no? Explica't què veus aquí, quina és la nostra realitat.
Hi hauria d'haver un tom d'això que diguem el nucli de l'Estat cap al Parlem-ne. Si hi hagués el tom cap al Parlem-ne, aleshores la gent es veuria una mica més en cor de mostrar posicions a favor i posicions en contra, perquè ja no estaria tan enrarit això.
Però és que no hi ha hagut interès que això passi.
No, però això hi ha d'haver aquest tom. I aquest tom pot venir o bé perquè s'hi vegin forçats o perquè al final vegin que convé més un acord, un mal acord, que un trencament. No ho sé, no?
Bé, senyors, si
no
els sembla...
Crec que hauríem de canviar tota la classe política. Del partit que sigui, M'és igual. Però, vull dir-te, els que estan en plan dirigent no veuen més enllà del nas. I és el nostre problema autèntic.
Bé, avui doncs amb Francina Alsina, Arcadi Oliveres i Josep Maria Noguer hem parlat molt del dret a decidir, dels catalans i la nostra relació amb el conjunt d'Espanya, però m'agradaria que comentessin com veuen el Consell Europeu, que comença avui a Brussel·les. Els ministres d'Economia i Finances dels 27 han acordat les normes de cara a futurs rescats bancaris i també el drama de l'atur juvenil entra en l'agenda dels líders europeus en una setmana, senyors, que, si recorden, ha estat molt marcada pel diàleg social. Rajoy rebia els dos principals líders sindicals de l'Estat dilluns i sembla que hi ha un clima diferent. No diguem que hagi canviat radicalment la situació, perquè hi ha molt de malestar social encara, però hi ha un clima diferent.
No sé, el notici és molt recent, no l'he pogut estudiar. Em fa més por que una pedregada.
Ja el veia venir, ja el veia venir.
L'Arcadi per obrir boca.
Una pedregada, perquè és evident que pot ser que traslladin el rescat bancari, com ells diuen aquí, cap als bancs dels creditors, però el que no hi ha dubte és que els bancs ho repercutiran als clients. I, per altra banda, a mi m'ha atabalat molt de cara al tema del rescat. No sé si ho heu fixat, aquests dies que s'havia de formular la declaració de renda, tens una mica el que és la contribució estatal, el que és la contribució autonòmica, i una petita contribució, que no és tan petita, que diu contribució per anar a buscar de cobrir el dèficit públic. I, escolta, he calculat almenys 800 o 1.000 euros se te'n van per cobrir el dèficit públic.
Ai, Déu meu.
Sí, sí, no sé, clar.
Ja no m'he fixat, com que no me...
Si jo me la faig,
no me n'entero de res.
Capítol per capítol. Ja, fins ara hi havia el tram autonòmic, sí, hi havia el tram general, i ara hi ha un tercer tram que diu tram per cobrir el dèficit públic. L'he calculat, i bueno, cada cas és el seu, però 800.000 euros els acabes pagant per cobrir, és a dir, per cobrir què? Per cobrir els rescats bancaris. Això no pot ser de cap manera. Jo m'he indignat amb aquesta...
Que teòricament també se'ns demana que hi contribuïm amb els sacrificis, no?
Sí, sí, no, però és que es diu...
Amb les rebaixes
tramo
de sou...
Tramo per a cobrir el dèficit públic. Es diu així, tramo per a cobrir el dèficit públic.
I ningú ha dit res, ni ningú ha aixecat la llebre... No,
es queda feta la denúncia.
Ho he fet ara, perquè sempre faig l'últim.
Sí, sí.
Però ara ho he vist i m'ha escandalitzat.
Bé, doncs, ho deixem obert alguna cosa més, senyor Noguer.
No, no em vaig fixar en aquest tram, això que hi tenia la vaixer corrents.
Molta gent està aquests dies a corre cuita.
Malgrat el programa d'ajuda i tot això, és prou complicat, no? I
sí.
Déu-n'hi-do, la quantitat de temps que necessites.
Jo faig amb això de senyora casada. Ja m'ho fa el meu marit. Ja em quedo
o de vegades es posa en mans d'un gestor, clar, no tothom sap fer-ho, això. També recordem que hi ha les dues caselles de l'assignació tributària, senyor Oliveres, és un àmbit de decisió important. Aquest podem decidir sobre un 1,4% dels nostres impostos, altres finalitats socials i sosteniment de l'Església Catòlica. Tant de bo poguéssim decidir més.
I jo decideixo una altra cosa.
Sí,
no
l'exèrcit.
Impostos militars. Sí,
vostè calcula un 6% i fa objecció fiscal. Un 5%. Ha baixat una mica. Bé.
Es pot fer aquesta objecció fiscal?
No, però es pot fer. Es pot fer... No és reglamentària, però es pot fer.
Se puede, però no se debe, perquè et faran una sanció.
Expliqui'ns què li passa quan fa aquesta objecció fiscal.
Que s'ho miren o que no s'ho miren.
I si s'ho miren, li envien una carta amable, no?
Si s'ho miren, també una carta amable, i diu, escolti, vostè ha deixat de pagar, jo què sé, 50 euros. Tu no els hi fas cap cas, al cap de 3 setmanes et diuen, és que no són 50, ara com que vostè no fa cas, són 70. I al cap de 3 setmanes més, diu, només l'embargarem i són 90. I les acabes pagant perquè te'ls descompten. Ara, la gent diu, per no pagar 50 em pago 90? Sí. Però els meus objectes de consciència no volien anar un any i mig a la mil i anaven 3 anys a la presó. Yeah. I gràcies a això, perquè les llibertats no es regalen, sinó que es conquereixen, gràcies a això, avui en dia la gent no va a la mil. De manera que hem de fer aquests llibres, jo fa anys que estic disposat. Mira, aquest any és bo de dir-ho i permetem-ho que digui. Fa justos 30 anys que ho practico. Perquè...
L'objecció fiscal per no finançar l'exèrcit.
Va començar a practicar-se l'any 1903 i durant 30 anys hi ha hagut anys que no s'ho han mirat, anys que no s'ho han mirat, anys que era negativa, anys que era positiva, anys que m'han posat molta, anys que no m'han posat molta, però s'ha
doncs bé, 30 anys fent aquesta objecció
fiscal. En relació
fiscal.
A això de posar la creu per
l'església i
destinar...
altres...
Això vaig tenir una alegria, una qüestió positiva, no? Que és que en una de les relacions que vaig fer, perquè em toca els de la família, me vaig descuidar de posar les creus. I al moment d'anar per imprimir, que et posen les observacions, doncs te posa, no ha marcat les assignacions, no sé què. No?
T'avisa.
Sí.
Perquè es poden no marcar,
bé,
també.
Perquè de vegades hi ha l'oblit, no? I el fet que el mateix sistema t'avisi que no ho has posat i per tant ho reconsideris, si és que t'has oblidat o no ho has volgut fer, però com a mínim la posat de l'oblit no quedarà. I això penso que és molt interessant, perquè pot afavorir que es posin més creus, que s'ha de fer, evidentment.
Desitgem que les entitats, que avui representen bona part Francina Alsina, es vegin de debò beneficiades per
I
aquest.
I desitgem que el govern central compleixi els acords.
De distribuir-ho bé.
De distribuir-ho bé, perquè tornem a estar una altra vegada amb l'espasa de Damocles, que només ho volen donar a les entitats estatals. I aquesta és l'última discussió en què la nostra pobra consellera, i dic pobra perquè li toca setmanalment anar a Madrid per discutir amb això, quan hi ha 14 sentències favorables a que això ho ha de distribuir el govern, ara l'última amenaça no és que ho distribueixi el govern central, no, és que només es donarà a les entitats estatals, d'àmbit estatal.
Però que la gent
que
no
això és molt gruixut,
creu,
eh?
No, no,
però això és molt gruixut. Sí, nosaltres ens seguirem barallant, que la gent
exacte,
posi la creu,
aquesta és la...
Val? Però és molt gruixut la barra que tenen.
Gràcies, Francina Alsina, gràcies també a Arcadi Oliveres i Josep Maria Noguer. Fins la propera ocasió. Molt bon dia, que acabin bé el mes de juny, a veure si ve la calor.
Gràcies,
adéu-siau. Adéu-siau,
bon dia.
Bon dia
a tothom.
Ara mateix, quan passen 3 minuts i mig de les 9, els titulars, l'última hora que ens porta Gerard Carrión, després l'espai plusvàlua del primer cafè sobre consum amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També entrevistarem uns minuts en directe a Joan Rigol, cap a 9:45, l'expresident del Parlament encarregat d'elaborar la declaració conjunta del grup pel dret a decidir, i també tindrem nutrició i salut a Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars d'aquesta hora. Unes hores abans que comenci a Brussel·les un Consell Europeu transcendental que arriba precedit per un acord de l'Ecofin, els ministres d'Economia i Finances dels 27 han fixat aquesta matinada les mesures de cara als futurs rescats bancaris. La Unió Europea pretén que siguin els bancs i els creditors i no pas els contribuents els que s'hi assumeixin la factura de les pèrdues. El Ministeri d'Hisenda ha fixat finalment el 1,3% el sostre de dèficit per les comunitats autònomes per aquest any, i així ho comunicarà avui el titular del departament, Cristóbal Montoro, als consellers autonòmics del Consell de Política Fiscal i Financera. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir ja ha quedat constituït al Parlament. La quarantena d'entitats i els grups parlamentaris que hi han participat tenen el comú denominador de compartir el compromís a favor del dret a decidir i de consultar el poble de Catalunya. El president Mas demanarà ara per carta a Rajoy la sol·licitud formal per celebrar la consulta. De la plana internacional, el president sud-africà Jacob Zuma ha anul·lat un viatge oficial a Mozambic previst per avui. Zuma va prendre la decisió després de visitar Nelson Mandela a l'hospital de Pretòria, on va ingressar fa unes setmanes per una infecció pulmonar i on continua en estat crític. I en clau cultural, una cinquantena d'empreses del sector audiovisual català estan des d'ahir agrupades en el nou clúster de la indústria audiovisual de Catalunya, amb la mirada posada en la creació de noves oportunitats de negoci. El sector audiovisual, al nostre país, factura 1.700 milions d'euros l'any i ocupa 10.200 persones.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a plusvàlua del primer cafè.
Les 9 i 8 minuts, comencem a entrar en matèria en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, com sempre els dijous, parlant de consum, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui us comentarem, amics oients, que són importants moltes recomanacions de cara a la compra i a l'ús de productes de protecció solar, els articles de platja i també les ulleres de sol. El sol en excés, evidentment, és dolent, i ara que ens toca de ple aquest sol, cal tenir en compte algunes precaucions amb l'arribada de l'estiu i de la calor. És per això que és important recordar els drets i deures que tenim a l'hora de fer ús d'aquests productes quan els consumim, és a dir, quan els comprem. Saludem la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Hola, Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui a les 8 del vespre, com cada dijous, una nova edició de Plusvàlua. I també saludem el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, parlem dels consells a l'hora de comprar i utilitzar els productes cosmètics, com són els de protecció solar. Bé, per exemple, caduquen, són productes on ens hem de fixar en tota la lletra que hi ha. Què ha de constar a l'etiquetatge?
Bé, pensem que clar, un producte de protecció solar entra directament dintre la classificació de productes cosmètics. I, per tant, els productes cosmètics, lògicament, el que no han de ser és perjudicials per la salut humana, sinó que el que han de ser són productes que ens ajudin precisament doncs, a protegir-nos, a millorar, a reafirmar, vull dir, tots aquests aspectes que ens milloren doncs, i ens protegeixen de cara a tot el que és la pressió externa de la temperatura, del temps, dels rajos del sol. Per tant, és molt important el seu etiquetatge. Sí, els productes solars, de protecció solar, caduquen. Per tant, hem de tenir molt present la seva data de caducitat. I, per tant, també un altre tema important en l'etiquetatge, que són és els diferents components d'aquest producte, perquè hem de tenir en compte el llistat d'ingredients per a efectes doncs, energètics, per exemple. Per tant, tenim en compte que a l'etiquetatge hi ha d'haver-hi una sèrie d'informacions que són pràcticament, no pràcticament, són obligatòries. La denominació del producte, qui l'ha fabricat o qui l'ha importat, el contingut, i un tema molt important, que és la data de caducitat que parlàvem abans. La data de caducitat mínima. Però pensem que hi ha productes cosmètics que la seva vida mínima és molt llarga, excedeix dels 30 mesos, amb la qual cosa, en aquests aspectes, no cal posar la data de caducitat. Però sí que la normativa, a partir del 2005, obliga a un aspecte important de simbologia, que fa que aquests productes que tenen una caducitat superior als 30 mesos, han de portar un símbol que no és res més que un dibuix d'una caixeta amb la tapa oberta i que en aquesta caixeta hi posa un termini. Posa, doncs, 12 mesos, 6 mesos, el temps que sigui, que vol dir el temps que aquell producte, una vegada l'hem obert, l'hem de consumir. Pensem que també aquest símbol no és obligatori amb tot. És obligatori, tal com dèiem, amb aquells productes que tenen una caducitat superior als 30 mesos, que serà 30 mesos. Si és inferior, aleshores no cal que portin aquest símbol perquè ja ha de portar la data de caducitat corresponent. Tampoc en aquells productes que una vegada oberts no tenen un contacte directe doncs, amb l'atmosfera, amb l'aire, com poden ser un esprai. Vull dir que un esprai doncs, el fem servir, però podem trigar a tenir temps, però com que no està en contacte no hi ha problemes d'oxidació ni problemes doncs, que puguin malmetre el producte.
El qual, en qualsevol cas, el que se'ns diu és que un cop obert, tants mesos.
Sí, sí, sí. Sí. Això és amb aquests que són productes que tenen una caducitat superior als 30 mesos, hi ha aquest símbol. I aquest símbol posa això. Per exemple, tampoc cal posar tots aquests aspectes amb un producte que sigui una monodosis, per exemple, perquè clar, és utilitzat i gastat. Per tant, no és necessari. També hi ha d'haver les condicions d'ús. El número de lot és important, perquè si en un moment determinat tenim algun problema, una al·lèrgia, vull dir, podem definir quin lot és, el país d'origen, i també tot el llistat d'ingredients per ordre decreixent, que és el que ens indica si hi ha productes que puguin ser al·lèrgics o no.
Avui, amics oients, us demanem especialment que ens digueu la vostra, si voleu, sobre la compra i l'ús de productes de protecció solar, articles de platja i ulleres de sol. Si voleu explicar-nos, per exemple, alguna experiència que hàgiu tingut o qualsevol dubte que ens pugui resoldre el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Si voleu, truqueu a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Les línies estan obertes. Carla, més qüestions que plantegem.
Sens dubte, senyor Conesa, el tema de la crema solar és clau, perquè si no ens la posem, ens cremem, i si no ens la posem adequadament o està fora del termini de caducitat, doncs també podem estar en perill. On podem obtenir més informació sobre el producte i què hem de tenir en compte a l'hora de comprar una crema solar, perquè n'hi ha tantes al mercat que a vegades també ens atabalem?
Bé, més informació, lògicament, és el propi fabricant. Hi ha fabricants que posen doncs, en l'etiquetatge el telèfon d'atenció doncs, al consumidor o l'adreça de correu electrònic o una pàgina web on podem consultar i conèixer més extensament la fórmula qualitativa i quantitativa. Sempre, lògicament, respectant, perquè ells respecten el secret professional i el dret del propietat intel·lectual. Vull dir, no vol dir que ens donguin la fórmula perquè la copiem, però sí que podem tenir més informació d'ingredients, de les quantitats, que ens ajudaran a saber, i principalment sobre aquelles substàncies que són més delicades i més perilloses, si ens poden perjudicar o no per la nostra pròpia sensibilitat. I també podrem veure si poden produir efectes no desitjats degut, doncs, per exemple, al nostre tipus de pell, al nostre aspecte que no tinguem al·lèrgies i totes aquestes coses. Per tant, pensem que la responsabilitat és, lògicament, d'aquella empresa que fabrica i que posa doncs, en el mercat un producte cosmètic, però també tenim responsabilitats com a consumidors, i moltes. Una d'elles i principal és llegir-nos doncs tot l'etiquetatge per tenir tota aquesta informació. El fet de no agafar qualsevol producte, sinó saber elegir, buscar, comparar amb aquells productes que a més s'ajusten a les nostres necessitats. I també un tema important, comparem preus, perquè no solament és la marca, és també doncs, tot el conjunt que comporta i que justifiqui el preu que paguem. I si tenim dubtes, amb aquestes normalment compres a la botiga, segur que hi ha un professional que ens assessorarà i ens ajudarà. I com sempre, recordem que no és per demés, guardem el tiquet, la factura, que és la informació que tindrem en un cas que tinguéssim algun problema.
Senyor Conesa, en l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, en la seva pàgina web, tenim alguns consells, perquè no tot és posar-se una crema solar, sinó que s'han de seguir una sèrie de prevencions. La primera és que l'exposició excessiva al sol és un perill important per la salut.
Sí, pensem que hi ha un decàleg, i aquest decàleg comença precisament per l'exposició excessiva. Pensem que no estem molta estona encara que portem productes de protecció solar. Tinguem en compte que cap protector solar ofereix protecció total davant de la radiació ultraviolada. Per tant, tinguem en compte de fer unes exposicions més o menys controlades.
Per tant, sempre, en qualsevol cas, que no sigui massa llarga l'estona al sol.
L'estona
amb protecció
sol.
O sense?
Sense protecció mai. Val més que no ens hi posem.
Exacte.
Perquè vull dir, automàticament sí que exposem el nostre cos doncs, directament a la radiació ultraviolada, que, per tant, ens pot portar molts problemes. Evitar uns horaris, com són de 12 a 4 de la tarda.
Que habitualment que són... és quan la platja està més plena.
I és sí. Quan, precisament, és quan els ratxos del sol són més intensos. I una cosa que a vegades fem, no ens adormim al sol, perquè després no som conscients i el resultat ens pot portar problemes. I, doncs, vigilem amb l'activitat que fem a l'aire lliure.
No exposem al sol menors de 3 anys.
Això és important. Els nens, els hem de protegir, i protegir-los bé. Protegir-los amb roba, barrets, ulleres protectores solars per nens amb un índex alt de protecció. Pensem que ells no tenen a vegades molta visió. Nosaltres ens podem donar compte a vegades que no estem prou protegits, però ells no. I, per tant, aquestes ulleres és important que tot el que sigui resistent a l'aigua. I, a més, una cosa que tinguem cura en els nanos, que vagin bevent, que no es deshidratin. Pensem que la calor ho produeix, per tant, els nanos que vagin bevent.
I després hi ha una diferència. Abans sempre teníem en compte que les cremes solars ens protegissin de l'UVA, UVA, sí. Però també hi ha l'UVB alta.
Que aquest és el que són les radiacions que produeixen les cremades solars, precisament. Allò de que la pell es posa vermella, es crema, salta, vull dir... I, a més, és inaguantable, perquè, vull dir, fa verdaderament cuissor, mal i tot plegat. L'UVA és un aspecte més a llarg plaç, perquè el que fa és responsable de l'envelliment prematur de la pell. Aquests dos tipus de radiació els hem de protegir perquè afecten el nostre sistema immunològic i, a més, contribueixen també en el risc de càncer de pell. Tiem, doncs, un protector adequat per cada tipus de pell. Pensem que no tots tenim el mateix tipus de pell. Hi ha persona doncs, que necessitarà una protecció molt més alta perquè la seva pigmentació és diferent. I, per tant, n'hi ha, des de cremes, esprais, de tot tipus.
I de cara, de
sí, sí, sí,
cos...
Sí, de cos, de tot. I pensem doncs, que també l'edat influeix i les circumstàncies en què tindrem aquesta exposició precisament en els rajos solars. També, quan ens posem crema o spray, no ho fem allò, doncs, siguent una miqueta, doncs, poc generosos. Al contrari, siguem-ne, arribem a tot, fem una bona capa de crema o de l'espai o del gel, del que sigui, ben repartit per tot el cos.
I el
cos.
Més important és posar-se-la mitja hora abans.
Sí,
no en el moment. Arribem a la platja i ens la posem.
Mitja hora abans perquè la crema doncs, tingui temps de penetrar, de que quan estem al sol ja tingui aquesta cobertura i s'hagi unificat. I no utilitzem protectors solars que estiguin oberts des de l'any anterior, perquè la seva, diguem-ne, capacitat pot haver minvat, perdut o caducat.
Estem parlant sempre de cremes protectores del sol,
sí.
Que ens protegeixes abans. Aquí no...
Cremes o gels o tipus esprai, vull dir, però productes protectors solars.
Després hi ha els altres que ens protegeixen després del sol, que són altres tipus
sí,
de cremes.
Sí, curen de la...
Sí, sí, o sigui, és allò dels danys col·laterals.
Uns són preventius i l'altre és per guarir-nos.
Pensem, doncs, per exemple, que hem de tenir molta cura amb les parts més sensibles del cos, com el ser la cara, el coll... la calva, els que no tenim una bona cabellera, espatlles, l'escot per a les senyores, principalment orelles, mans... Vull dir, hem de tenir aquesta protecció especial.
Els peus, a vegades, que anem també, amb sandàlies...
També, les empenyes també, o sigui, la part de sobre del peu que també cal protegir-la. I també la protecció dels llavis, que normalment això es fa no amb la mateixa crema, sinó que hi ha uns llapis o unes barretes que són especials per aquests productes, igual que pel cabell.
Però també els llavis, són,
sí.
Són sensibles a la radiació solar, queda clar. Bé, doncs,
I pensem també una cosa important, que moltes vegades diem, oh, avui anem a la platja i fa aquell dia una miqueta mullat, el sol no es veu, que bé que estarem. Són els dies... pitjor si no ens protegim. Ens hem de protegir igual, perquè les radiacions UV, o sigui, ultraviolades, passen pels núvols i ens arriben exactament igual, a part de que es reflecteixen doncs, amb l'aigua, amb la sorra, i per tant ens poden produir igual que si estéssim sense núvols a ple sol. Per tant, protegim-nos.
Una cosa que potser molta gent no sap, ens hem de protegir també, senyor Conesa, aquelles parts que estan cobertes amb roba.
Sí, sí, sí. Bueno, jo diria que si ens protegim amb roba ens va molt bé precisament perquè absorbeix una part important de les radiacions UV. El cap amb un barret, els ulls amb les ulleres, els ulls molt, molt, molt important. I també vigilar qualsevol canvi de color amb aquelles pigues o amb aquells lunars que tenim a la pell, si veiem que s'estornen vermells o que blavosos, o sigui, que canvien de lo que és habitual, consultem el metge. Crec que amb tots aquests consells, vull dir, que són molts...
I tant, però ha estat el més important, de la conversa d'avui, aquests consells.
Sí, els hem de tenir en compte.
I tant que sí.
Tenir en compte perquè, vull dir, estarem ara uns mesos a on és habitual el contacte amb el sol.
Amics oients, ja sabeu que podeu dir la vostra, especialment després d'haver sentit aquests consells que ens ha donat el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Podeu trucar-nos, teniu les línies obertes, us animem a fer-ho al 93-409-2772, 93-409-2772. Bé, certament, senyor Conesa, estem a l'estiu, encara que de vegades no ho sembli, perquè la revetlla de Sant Joan no ha fet massa calor.
No, va fer fresca, però sí. Bueno, escolta'm... Vull
també
dir...
està bé, no?
I tant.
Després ens queixem si fa calor, sempre ens queixem. Sí. Bé, alguns tenim nens petits o volem fer algun regal de temporada. Si desitgem comprar articles de platja, com ara cubells, pales, pilotes, flotadors o joguines inflables, suros, ens hem de fixar si són per infants o per adults? Això és diferenciable?
I tant, per descomptat. Pensem, doncs, lògicament, que aquestes joguines, com dèiem abans, els nanos, la platja, el sol, a més juguen. I si juguen, vol dir que han de disfrutar, han de gaudir, i allò que els hi facilitem ha de tenir, doncs, totes les garanties de seguretat. N'hi ha molts articles destinats a infants, precisament per gaudir, doncs, de l'estiu. Joguines. Joguines que són per jugar, precisament, a prop de l'aigua, com poden ser els cubells, les pales, les pilotes. Altres que són ja aquàtiques, com els flotadors, aquestes joguines inflables, doncs, que són verdaders reproduccions, doncs, d'animalons o de vehicles o de lo que sigui. Altres joguines que també són per jugar a la platja, però que requereixen també ja una certa precaució, com són els estels o joguines voladores. També hi ha un altre aspecte important, que, i es diferència amb les joguines, que són els ajuts a la flotació. Perquè pensem que si els nanos estan a prop de l'aigua, cal la pena que vagin protegits perquè si s'hi acosten no tinguem cap ensurt. Tenim des de, pels més petits, aquells seients que incorporen una calceta perquè es puguin posar a l'aigua i que lògicament no els podem deixar sols, vull dir, això que els hem de vigilar. Altres, doncs, que ajuden en aquesta flotació, com són els suros o aquells xurros, aquelles coses llargues que a vegades hi posen inclús alguna careta dalt per fer-los més atractius. I altres que ja van directament subjectats al cos i que, per tant, són aquelles seguretats per nanos una miqueta més grans, com són les armilles, els cinturons o les bombolles. Tot això és important controlar que sigui segur.
En qualsevol cas, hem de tenir en compte que l'etiquetatge sigui correcte, sí. Com tots els productes.
I com tots els productes, i com precisament, especialment amb tots aquells, perquè en el fons són joguines. Per tant, hem de tenir en compte el nom, la marca, qui el fabrica, l'adreça d'aquest fabricant, o qui l'importador, o qui el ven. La descripció del producte, si és un flotador, un braçalet, un xorro, un matalàs, l'ús a què està destinat, les característiques de l'article, les advertències de seguretat són molt importants. Diu, per exemple, infleu sempre completament les cambres d'aire. Pensem que hi ha matalassos que va per cambres. Per tant, no és allò d'inflar-ne una i que les altres quedin. No, s'ha d'inflar tot per assegurar la flotabilitat. Les normes específiques de seguretat infantil, com per exemple, utilitzeu-lo únicament sota la supervisió d'un adult, o d'una persona adulta. El grup d'edat recomanada, o les condicions d'emmagatzemament i manteniment, perquè pensem que si és un producte i és un flotador, hem de tenir en compte de desinflar-lo, de posar-lo a la capsa, de protegir-lo, perquè si el deixem de qualsevol manera es pot rebentar, es pot foradar, o podem tenir llavors un absurd perquè no resisteixi el que hauria de resistir.
També recordem que quan són articles de platja que són joguines, cal tenir en compte totes les normes pròpies de les joguines.
Sí. Per exemple, és molt important el marcatge CE, que indica, doncs, les normes de seguretat que exigeix la Comunitat Europea. I també, doncs, els diferents advertiments que els nanos, per utilitzar-los, han de ser en un lloc on, en l'aigua, puguin fer peu, puguin tocar amb els peus a terra, principalment amb totes aquelles coses que són joguines nàutiques. I precisament un altre tema important que també hi ha de ser-hi, perquè hem parlat abans que hi havia unes joguines que eren doncs, ja una mica més complicades, com eren els estels, que volen, per tant, s'ha d'advertir que tots aquests productes voladors o joguets que amb els estels no poden utilitzar-se a prop de línies elèctriques.
Senyor Conesa, què cal tenir en compte a l'hora de fer la compra en l'establiment? Perquè moltes vegades aquests productes són petits establiments a la vora de la platja o no són els nostres habituals de fer una compra de joguets.
En primer lloc, doncs, mirar exactament tot el tema que dèiem de l'etiquetatge i a la vegada doncs, sol·licitar o preguntar l'assessorament de la persona que ven aquests productes. Hem de suposar que la persona és un professional i que sap, lògicament, el que ven. Demanar i conservar la factura o el tiquet de compra és la nostra garantia, ho diem sempre, vull dir, si hi ha algun problema hi hem de reclamar, si no tenim la factura o el tiquet de compra, difícilment ho tenim. Sempre és important comprar en un establiment que estigui adherit en el sistema arbitral de consum. Tenim la garantia de que ho volen fer bé, donaran una bona qualitat en el seu servei i a la vegada resoldrem qualsevol problema d'una forma ràpida. I pensem que tots els establiments tenen, perquè han de tenir, fulls de queixa, reclamació o denúncia.
Bé, no ens dona temps a comentar més coses, només recordar que també dins aquests articles de consum estiuenc hi ha les ulleres de sol, que han de complir unes normes també al mercat CE, un grau alt de protecció contra els raigs ultraviolats, absència de caires vius, rugositats, puntes sortints, etc., i també neutralitat òptica, és a dir, absència de graduació.
Sí, pensem que amb les ulleres no comprem qualsevol ulleres. Tinguem en compte, verdaderament, que tota la informació porti el grau de protecció. Unes ulleres que només siguin fosques i que no tinguin el grau de protecció no protegeixen i moltes vegades fan l'efecte contrari, perquè el fet de que el vidre sigui fosc el que fa és que ens dilati més la pupila per poder-nos doncs, veure millor. I aleshores, com que no té protecció, cada vegada els efectes dels ratxos són més elevats. Per tant, comprem unes ulleres amb tota la garantia de protecció. Són els nostres ulls i és la nostra visió.
Gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt interessant avui el que hem comentat sobre les cremes de protecció solar i articles per a l'estiu i la platja. Molt bon dia, fins dijous vinent.
Molt bon dia i fins dijous, si tu vols.
Gràcies també a Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua. Avui a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. De què parlareu, Carla?
Avui, com que ja és època una mica de reciclatge i de formació, parlarem de la formació de directius i gerents d'entitats socials. I tindrem amb nosaltres la fundadora de la Fundació Privada Escó, la senyora Cecília Bosch.
Gràcies, Carla. Bon programa avui. Fins dijous vinent.
Moltes gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil serrà gran reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de 2:15. Avui el comentari de l'actualitat és de Manuel Milian Mestre, exdiputat, consultor, empresari i periodista. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Hi ha un tema que està en aquest moment en la discussió de la premsa internacional que a mi me resulta especialment curiós en aquestes circumstàncies. Es tracta de lo que algun dia diu les tribulacions d'Edward Snowden de Honolulu a Moscou. Sembla una pel·lícula. És una narració lineal de lo que està fent un jove de 29, crec que acaba de complir 30 anys, dedicat a unes tasques d'aplicació tecnològica a lo que és, podríem dir, espionatge internacional dels Estats Units, i que, com tots sabem, perquè són pàgines i portades de diari dels últims 8 o 10 dies, tots saben que ha intentat fer algo que resulta especialment discutible. Jo soc de les persones que entenen que els estats necessiten tenir la tutela dels seus interessos, la protecció del seu sistema de seguretat i defensa, i particularment després de totes les barbaritats que els últims anys han conegut d'Al-Qaeda i altres grups terroristes, protegir-se d'atemptats tan brutals com l'11M de Madrid o les torres de Nova York. Però jo també soc dels que pense que aquestes coses tenen uns límits. Els límits en marquen precisament el respecte que es mereix el ciutadà a partir de la seva condició de ciutadà i no de súbdit, com era antigament en la Edat Mitjana, sinó de ciutadà amb plens drets per part d'un estat que deu de protegir-lo i deu de curar per la salut pública. I quan dic salut pública no me refereixo simplement a lo que és la salut de la sanitat, la salut del cos, a la salut de la convivència, de l'ordre social. Per tant, el nostre d'acord i el pensar que hi ha una fonamentació ètica que està, per una banda, objectivada en la seguretat pública i dels sistemes de defensa, que aquesta és més discutible i, per tant, aquesta és més respectable. Però hi ha una altra banda ètica, que és aquella que afecta a la personalitat, a la integritat, a la intimitat de les persones. Jo crec que aquesta és sagrada i inviolable. I, per tant, introduir-se dintre del món íntim del ciutadà o de les persones, no tinc tan clar que els estats puguen tenir mans lliures per executar-lo. I aquí la meva reflexió final és: si no és ètic, és admissible, encara que les lleis ho permetin? Si no és ètic, el senyor Snowden ha acabat fent d'aquesta no ètica de la conducta pública dels estats, ha acabat fent una denúncia que el redimeix de lo que podríem dir traïció al seu país? I últimament, veient el que està passant, podem pensar, no serà més ètic, pegant-li la volta a l'argument, no serà més ètic, precisament, que una persona denuncie que l'Estat està violant o els estats estan violant la meva intimitat? Jo crec que en aquest moment, si és de debò així, seria un testimoniatge ètic la seva denúncia. Si no és verdaderament així, òbviament, és un traïdor al seu país. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A
Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Prepararé els dies més macos, el mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Dos quarts i mig de deu, abans de parlar de nutrició i salut, avui volem tenir un testimoni de primera mà de l'actualitat. I és que, com ja sabeu, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir es constituïa ahir, després que el president Artur Mas reunís una representació important del Parlament, del teixit social i la societat civil catalana en general, per segellar un gran acord que tiri endavant un procés que es vol sobretot que vagi més enllà de la qüestió de la independència, que es pugui decidir el futur de Catalunya en aquesta clau, la de possible independència, i en altres claus també. L'encarregat d'elaborar una declaració consensuada és l'expresident del Parlament de Catalunya i actualment president del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Joan Rigol. Ens escolta ja en directe, senyor Joan Rigol, molt bon dia.
Bon dia tingui.
Com estem?
Doncs treballant.
Treballant, i com nosaltres molt agraïts que hagi atès la nostra trucada. Què és el que vol ser aquesta declaració consensuada? Quina és la missió que vostè...
A veure, he de trobar el comú denominador de tots els que hi van assistir en el Parlament de Catalunya en aquella sessió constituent del pacte, diguem-ne. I aleshores he de saber formular de tal manera que es vegi la unitat profunda de tota la societat catalana i dels polítics que hi donen suport amb una expressió que digui clarament que els catalans tenim dret a decidir sobre el nostre futur per un concepte democràtic, entenent per democràcia aquella manera que tenim tots nosaltres de sentir-nos solidaris del bé comú de tots plegats. I, per tant, és un exercici democràtic de decidir el nostre futur polític i, a la vegada, el compromís de que amb aquest exercici volem una societat cohesionada, més justa i més digna.
Potser la qüestió més important de tot plegat és com pactar, diguéssim, amb el conjunt de l'Estat que els catalans, com a poble que ens sentim, ho puguem decidir nosaltres sols. Nosaltres sols, vaja,
sí,
els catalans.
El que passa que per pactar sempre es necessiten dos.
Sí.
I en aquest moment l'Estat espanyol, al meu entendre, malauradament, doncs no vol atendre a la petició i aquest clam que fa el poble de Catalunya. I l'hem de convèncer de que ho ha de fer-ho. I, per tant, tot aquest moviment és un moviment en què es vegi que el dret a decidir no és una mania que tenen uns quants, sinó que és, diguem-ne, la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya.
I una decisió democràtica sobre el futur de Catalunya en una cita amb les urnes, com es pot aconseguir de forma pactada amb l'Estat espanyol sense un canvi constitucional? Potser que mirant d'aconseguir que el govern espanyol o les Corts espanyoles acceptin una consulta no vinculant, per exemple, o que es pugui...
Bé, això ho va tractar precisament ahir també el president dels experts en la transició política, que hi ha 5 possibilitats que té l'Estat per poder-nos deixar votar i que ell en pot triar una de les 5, i si no ho fa vol dir que no té ganes de que votem, lo qual, diguem-ne, ja fereix aquesta, diguem-ne, responsabilitat que tenim els catalans. Per tant, si vol, pot, i pot a través d'unes vies absolutament definides ja pel que deia el senyor Carles Viver Pissunyer i mateix al Parlament.
Bé, d'aquestes 5 vies, doncs hi ha possibilitats dintre del marc constitucional, com vostè diu. Vaja.
Exactament, això és així.
Senyor Joan Rigol, una última qüestió. Moltes entitats de les que van ser presents ahir en aquesta reunió, entre elles, per exemple, els sindicats, el que volen volen és que es marqui un dret a decidir més global, que vagi més enllà de la qüestió del futur o de l'encaix de Catalunya dins Espanya o fora d'Espanya.
Sí que és cert que reclamar el dret a decidir no és només decidir per una votació, concreta, sinó que és el futur de Catalunya, sinó que vol dir el compromís d'un aprofundiment democràtic del conjunt de la nostra societat. En aquests moments vivim amb una certa separació entre el món polític i la ciutadania. Doncs votar, que reclamem votar per Catalunya, vol dir també que volem que hi hagi major participació i major sintonia entre el món polític i els problemes que té la societat actualment.
Una última pregunta ara sí, senyor Joan Rigol. Dintre de la seva missió de fixar un denominador comú en una declaració consensuada pel dret a decidir, què creu vostè que es pot incloure aquí per intentar convèncer aquelles persones que són crítiques amb el dret a decidir perquè consideren que té una orientació independentista o en altres paraules, què els hi diu vostè, quins arguments els dona a favor del dret a decidir a aquestes persones que també legítimament el qüestionen perquè pensen que està orientat cap a l'independentisme?
A veure, primer, el dret a decidir, que és una actitud, diguem-ne, democràtica, comporta que els qui creuen que no tenim dret a decidir han de mereixer el respecte, també. Per tant, trobaran, diguem-ne, la voluntat d'un respecte a això. I, per altra part, nosaltres el que volem és anar-los convencent de que això és per millorar el futur d'ells i dels seus fills. De tal manera que molts que van tenir de venir a Catalunya per guanyar-se la vida i tirar endavant, que ara no vegin que els seus fills, els seus nets, hagin de marxar un altre cop a Catalunya i patir el que van patir ells en aquest canvi de residència. Per tant, és una opció que demanem i sobretot que pensin per ells i que pensin pel futur dels seus fills.
Quin termini té per elaborar aquesta declaració?
Doncs encara no ho sé, però vaja, ja hi estic treballant.
Moltíssimes gràcies, molts ànims, que vagi bé aquesta tasca d'elaborar la declaració consensuada dins el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Senyor Joan Rigol, expresident del Parlament i també actualment president del Patronat de la Muntanya de Montserrat, una abraçada, bon dia i fins una altra.
Gràcies, bon dia. Passi-ho bé.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
A Hipercor tenim molt bones notícies.
Només del 27 al 30 de juny et tornem en hiperxecs totes les teves compres en fruiteria, carnisseria i peixateria.
Després, de l'1 al 7 de juliol, vas canviar els teus hiperxecs en compres de tèxtils superiors a 35 euros.
Estalvia amb els hiperxecs d'Hipercor. Preu i per millor. També a hipercor.es.
Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Ex Auditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Comencem Nutrició i Salut, passa un minut i mig de 3:15. Abans d'entrar en matèria en els consells que ens donarà Maria Josep Rosselló, us oferim el llibre del dia. És un llibre de poemes editat per publicacions de l'Abadia de Montserrat que es titula Morir d'amor al Tavertet al capvespre, un treball d'Eduard Miró. Aquest llibre de poemes, molt interessant, us el recomanem i us l'oferim regalat si ens truqueu al 93 409 27 72 93 409 2772. els qui truqueu ara en els propers minuts entrareu en el sorteig d'aquest llibre que farem tot seguit. Morir d'amor, el Tavertet, el capvespre, el llibre d'Eduard Miró, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. I ara sí, saludem Maria Josep Rosselló, experta en alimentació i nutrició. Ens escolta ja des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Bon dia a tots.
Com estem?
Molt bé. Pues avui disposada a parlar d'una cosa molt, molt, molt d'estiu, que és el tomàquet. I la gent, pues, bueno, els grans sí que saben perfectament que el tomàquet és un producte de l'època de calor, però actualment, clar, tenim tomàquet tot l'any, i aleshores sí. Hi ha això. Però clar, són tomàquets o bé d'altres zones càlides o bé tomàquets d'hivernacle. I avui parlarem del tomàquet com producte de la temporada, i perquè realment, a pesar que el tenim tot l'any, a l'estiu augmenta el seu consum.
Sí, i és molt bo per les amanides, que vostè recomanava l'altre dia, per exemple.
Exacte, això de fer una amanida diari durant l'època de l'estiu, pues, amb els tomàquets s'animen molt les amanides. D'entrada parlem d'una fruita, una fruita d'una planta en lloc d'un arbre, però no deixa de ser una fruita. I com a tal fruita, no té moltes calories, però diríem que és una fruita, una característica. Les fruites de planta, com pot ser una maduixa, o com pot ser també un meló, una sínia, del que hem parlat, tenen molt poc sucre. Les fruites d'arbres tenen molt més sucre que no les fruites de plantes. I per tant, el tomàquet és de les més baixes en sucre, té només 4 grams de sucre, que és fructosa, igual que les altres fruites, 4 grams per 100 grams, si són una dosis molt, molt baixeta, si comparem, doncs, que sigui una taronja que té 10 o una poma que està en 14, molt baixa, 4. Per tant, molt poques calories, perquè només té 22 calories per cada 100 grams. És un producte molt lleuger en aquest sentit, però a la vegada, diríem, molt interessant des del punt de vista de la nutrició, perquè, sobretot, pel seu color. Aquest color vermell és degut a un dels d'aquests colorants naturals que es diuen carotenoides, però molt especial i molt conegut en aquest moment científicament, que és el licopè. El licopè és un producte que li dona aquest color vermell intens al tomàquet, que està absolutament lligat a la fibra del tomàquet, està ficat dintre de la seva fibra, i que té una dosis de fibra no excessivament alta, com totes les fruites, només d'1,5, molt més baixa, per exemple, que uns espinacs, no?, que estan amb 6. De manera que, per què s'ha estudiat tant aquest carotenoide? Perquè s'ha vist que, efectivament, té un efecte antioxidant potentíssim. Si parlem dels antioxidants, de seguida parlem de la vitamina C, doncs resulta que el licopè està a la cúspide de la potència dels antioxidants. I hi ha universitats tan importants com la Universitat de Harvard que s'ha dedicat a estudiar-ho molt a fons i han arribat a conclusions com que les persones que consumeixen tomàquet d'una manera habitual tenen el risc de com la meitat, 45% menys de risc de tenir, per exemple, càncer de pròstata si són homes, o càncer de pulmó. Són els dos tipus de càncer que estan més estudiats i com més protectors. Per tant, crec que són és per dir-ho, per plantejar-ho, perquè la gent ho sàpiga, que fa un paper protector de la nostra salut molt important. I de tot l'aparell digestiu, o sigui, els càncers d'aparell digestiu disminueixen, començant per propi d'estómac, amb el consum continuat de tomàquet. Crec que és prou important.
Només amb aquests arguments ja val la pena recomanar que els tomàquets especialment es mengin ara, a l'estiu.
Sí. El que passa és que aquest colorant, aquest licopè, està estudiat que no tots els tomàquets el tenen a la mateixa quantitat. El tomàquet de pera és el que té aquella formeta de pera allargada, és el que sí. Té més quantitat, i el que s'ha vist molt clarament és que els tomàquets que es crien, que s'elaboren, no?, que creixen a l'estiu, quan els hi toca el sol, etc., tenen unes dosis molt més altes, encara que es veien vermells, però molt més altes que els tomàquets d'hivernacle. Per això volia parlar-los de que ara és l'època d'aprofitar, i si poden menjar tomàquet de proximitat, tomàquet d'or, aprofitin molt. perquè fins i tot els tomàquets que s'agafen més verds i que maduren, és igual, a la tenda mateix, no? En càmeres o a casa, no arriben a tenir aquestes dosis altes d'aquest producte tan saludable per a la nostra salut. Encara insisteixo que els veiem vermell, perquè la seva capacitat colorant és tan alta, s'utilitza com a colorant, és tan alta que a poc que hi hagi ja el veiem vermell, però això no vol dir que hi hagi una gran quantitat. Val? Per tant, molt interessant consumir això, el producte de temporada i el producte d'or, i ara tindrem l'ocasió de fer-ho.
Encara teniu, amics oients, si voleu trucar-nos uns minuts per fer-ho, al 93-409-2772, sempre les línies obertes també a l'Espai de Nutrició i Salut, per si voleu preguntar alguna cosa avui sobre els tomàquets i que Maria Josep Rosselló pugui respondre, perquè hi hauria moltes més coses per dir.
Moltes. Mira, l'entrada, estic parlant d'aquest colorant, el licopè, resulta que és absolutament soluble en greix. O sigui, no és soluble en aigua, diríem, però si el tomàquet no té pràcticament greix, efectivament no té, és una dosis baixíssima, 0,3 grams per cada 100 grams. Però perquè en el tomàquet està, com dic, ficat dintre la seva fibra, però soluble és soluble en greix. Per això quan fem una salsa de tomàquet, que fem el sofregit de tomàquet, el colorant es solubilitza amb l'oli i després s'absorbeix molt millor. Per tant, per absorbir bé aquest colorant, hem d'acompanyar el tomàquet amb greix, o bé fer-ho amanit, però si el cuinem, com trenquem les fibres, encara es facilita més la seva absorció. No es perd, i això és fantàstic, és a dir, si estem fent una salsa de tomàquet, si cuinem el tomàquet, si escalivem el tomàquet, no estem destruint aquest carotè. D'aquí que es conserva també el color del tomàquet, no? Que quan fem la salsa continua sent vermella i intensa. I, per tant, és absolutament recomanable això, no? Sempre acompanyar-lo amb greix. I pensin que això, que si el cuinen, no el perdran. També és un motiu per pensar, si ara tinc tomàquets de temporada, doncs puc fer conserva de tomàquet. És una cosa que s'ha fet sempre, que es conserva molt bé, i és dels productes que millor es conserven. Per què? Perquè és tan àcid, el tomàquet de per si és àcid, el qual suposa que hi ha algunes persones, fins i tot que s'hi arriba a donar una certa al·lèrgia a la pell, quan pelen tomàquets o quan manipulen tomàquets, els hi arriba a picar la pell. Clar, l'acidesa no deixa de ser agressiva, no?, diríem, però, bueno, una vegada cuinat, hem de dir que és un producte que rarament provoca al·lèrgies, eh? No tenim un gran rebuig al tomàquet. Sí que pot ser que alguna persona, doncs, amb un estat de l'estómac molt delicat, que està amb una gastritis, aquesta acidesa del tomàquet li molesti, no? Però fora d'això, realment el tomàquet és molt ben tolerat, i és curiós que als nens des de petits la salsa de tomàquet ja els agrada molt, no? Els agrada força.
I tant.
Bé, en minuts que ens... Per tant, recomanem molt això, no? Que si poden fer conserva la facin, que saben que el producte sempre es pot congelar, que en forma de tomàquet, per exemple, escalivat, simplement, no? O simplement ficar-lo una mica al microones per poder-lo pelar. Hi ha gent que li agrada treure les llavors perquè tinguin després una salsa, doncs, més homogènia, i això aleshores fa que el producte ocupi molt poc espai, no? Es guarden en caixetes o en bosses, etc., i és un sistema de conservar. L'altre sistema de fer la conserva és fer-ho en pot, que simplement seria... es fa i a més es comercialitza, perquè podem comprar pots, no?, de tomàquet al natural o de tomàquet fregit, com vulguin. El pot després sí s'ha d'esterilitzar, és a dir, ben tancat, que bulli en bany-maria uns 20 minuts perquè quedi ben esterilitzat, i realment és un producte que es conserva magníficament bé. Per tant, tenen l'opció de fer conserva natural de tomàquet.
Molt bé. Ens queden 2 minuts escassos, Maria Josep, per l'últim consell.
Sí, per advertir d'una última cosa, que el tomàquet sí té un inconvenient. És molt ric en oxalats, no ric en àcid úric. Per tant, les persones que pateixen àcid úric poden menjar tomàquets tranquil·lament. No, l'àcid que porta no és úric, és oxalat, i això pot donar pedres de ronyó. I hi ha estudis concloents que, per evitar-ho, bé, si tenen una gran tendència a fer pedres d'oxalats, han de han de vigilar, no? No fer un consum abusiu, però el gran secret per evitar-lo és que el dia que mengin tomàquets, en el mateix àpat facin un aliment ric en calci. Per exemple, un tomàquet doncs, amb formatge, a vegades es fa, no?, una amanida de tomàquet amb formatge, o bé es prenen un iogurt de postre, o bé sardinetes de llauna, que ja saben que són molt riques en calci, també. És a dir, que en el mateix àpat hi hagi un aliment ric en calci, perquè aleshores es fa insoluble aquest oxalat i no s'arriba a assimilar, no arriba a passar la sang i, per tant, no passarà pel ronyó i no donaria aquest problema. I és un consell de veritat que la gent que pateix pedres d'oxalat hauria de saber que quan fan un aliment ric en oxalat com el tomàquet, facin al mateix àpat un aliment ric en calci i d'aquesta manera evitaran les pedres en el ronyó perquè no s'assimila.
Avui recomanem el tomàquet, aquesta fruita tan especial per a les nostres amanides, sempre, ens ho insisteix avui segur Maria Josep Rosselló, sempre recomanables cada dia, amanides
cada
amb
dia.
Enciam, o de vegades tomàquet i altres ingredients, cogombra, per exemple.
I, exacte, i parlant d'això, per exemple, podria encara dir que el tomàquet és baixíssim en sodi, molt més baix que el cogombra, que no ho sembla, però el cogombra està amb 12 mil·ligrams per cada 100 grams i el tomàquet només 3, baixíssim en sodi. Per tant, per persones que pateixen d'hipertensió, el tomàquet és un producte fantàstic i no cal posar-li sal perquè és molt gustós. La gent es pot acostumar a les amanides sense sal perfectament perquè són molt gustoses. Amb una mica d'oli i vinagre són prou gustoses de per si.
Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló, un dijous més per haver-nos donat aquests bons consells sobre alimentació i nutrició. Fonamental saber el que mengem i com ens nodrim per la nostra
salut.
I saber
que ens podem protegir la salut menjant productes que estan avui en dia comprovats que tenen aquests efectes tan protectors de la salut.
Ens retrobem, si Déu vol, dijous vinent, ja en el mes de juliol.
Molt bé, molt bona setmana.
Adéu-siau, bona setmana, Maria Josep, adéu-siau. Últim minut del programa d'avui, us expliquem que Elvira Pons és la guanyadora del llibre Morir d'amor al Tavertet al capvespre d'Eduard Miró, un llibre de poemes. Felicitats, Elvira Pons, de Barcelona, per aquest llibre. Us hem acompanyat des de les 8 del matí, el Xavi Aguilar, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Tornem a recordar-vos que avui és la festivitat de la Mare de Déu del Perpetu Socors, patrona dels professionals de la sanitat i també de la Seguretat Social, per si voleu tenir-ho en compte. Gràcies un dia més per la vostra companyia. Tornem demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.